somos internacional.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, al 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes a la 92.2 de la freqüència modulada amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a totes i tots. Avui, divendres 7 de maig, les 12 i 2 minuts. I què els tinc que dir? Que el Villarreal fa història. Sí, senyors. I qui millor per contar-nos totes històries que el protagonista? Anem a escoltar-lo.
El Villarreal de futbol jugarà la seva primera final, ixa que pareixia que no mos arribaria mai, ixa que sempre semblava que ens quedaríem a la porta i que seríem ixos que sempre portàvem els calcetins blancs. Pa fuera, pa fuera, pa fuera. Pues no, pa dentro. El Villarreal de futbol és finalista de l'Europa League i ho ha fet empatant a 0 així, en un estadi mític com és l'Emirates. Senyores i senyors, disfruteu. Villarreal, 50.000 habitants, està en la seva primera gran final i estarem així per a contar-ho i per a explicar-ho. Disfruteu tots aquells que vos mereixeu, tots els que heu passat un mal rato i heu plorat, patit i maleït al Villarreal Club de Futbol perquè vos ha fet passar mals moments. Este és per a tots vosaltres. Som finalistes, tu. Finalistes.
I ara sí, ara comencem protagonistes. Montse Buñoz, molt bon dia.
Molt bon dia.
Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia.
Al control, Txelo Climent, molt bon dia.
Bon dia.
I com no, Fernando Peris, bon dia, Fernando.
Bon dia, bon dia. Magnífic dia.
Veuràs, per què no, jo avui pensava, qui és el protagonista avui? El que fa que puguem sentir totes les dies el que li passa al Villarreal. En este cas, el que senten és a Javi Mata i ell és que ens conta totes les històries. Però que permetis que aquesta plataforma, que aquesta ràdio estiga en actiu i que seguisca i que seguisca el Villarreal, allà totes les parts on arriba,
sí,
pues podem dir que és el soci fundador, que és Fernando Pérez.
Sí, bueno, el soci fundador i en si la emissora Ràdio Villarreal. I, òbviament, els socis que un bon dia pues, van decidir constituir una societat que se diu Ràdio Villarreal. I des de que se van iniciar les emissions formals, que era allà per el 1992, concretament en tot era director Pepe Chiva, va ser la primera retransmissió que van fer del Villarreal Club de Futbol.
Fernando,
en segon B, i a partir d'ahí pues ha hagut sempre una conjunció pues òbviament del el Villarreal sempre ha estat unit, o el Ràdio Villarreal sempre ha estat unit al
però Villarreal. Parlem de lo que és tindre una plataforma, sí, una plataforma que ha passat moltes crisis, que en este moment també estem en una crisi complicada,
claro.
Però és una plataforma que, al estar constituïda de forma privada, al tindre una concessió pública, però ser privada, permetís, Víctor, que estigui a ir 9 hores en directe.
Des de les 8 de la vesprada fins les 5 del matí, així vam estar.
Val, però se té que reconèixer, se té que dir, Fernando, que qualsevol ràdio no pot fer lo que fa esta ràdio.
Claro. No, evidentment, el naixement d'esta emissora, d'esta ràdio, pues va ser això, un afán de servici, però sobretot de servici a la ciutat, a la ciutadania, i òbviament no pot estar d'espales a una de les activitats més importants de la ciutat, que és el futbol, i en aquest cas el Villarreal.
Clar, però Fernando, nosaltres estem en una empresa que és una empresa, al fi i a la cap.
Sí, és una societat anònima. No?
Que costa molt de portar endavant, si no li preguntem a Montse el que costa de costar endavant, i les empreses que han estat al costat del Villarreal, per aquesta empresa puga tindre 9 hores en directe, i no n'hi hagi ningú que mos diga pareu ni es comenceu. Bueno, més que la direcció de la casa, lògicament.
La veritat és que a tots els clients que han estat en nosaltres este any passat i enguany, és un any molt, molt, molt difícil per a les empreses, sobretot per als xicotets comerços,
però
estan ahí i gràcies a ells han pogut seguir al Villarreal tot l'any i esperem que,
perquè,
que en esta final...
Clar, Fernando, realment tu ahir, quan poses l'emissora, penses que t'ha valgut la pena tots els patiments i tots els el mals de caps que has portat en esta empresa?
Sí, a veure, el tema de, del... independentment, però en este cas del futbol, això naix perquè jo sempre ho he dit, esta ràdio és forofo, és una ràdio que és una ràdio forofa. El locutor que tenim és un forofo, i jo sóc un forofo.
I la que ve en la publicitat també.
Una forofa!
Entonces,
i la tècnica és una forofa!
Entonces, què passa? Que, a veure, jo a vegades hi salpas una miqueta, i jo sé que ho diu en broma, però Javi diu, no, a vosaltres com us paga roig? Vale, és una broma. Òbviament, no és que mos paga roig, és que la ràdio està volcada cap a la Villarreal, però per la mateixa idiosincràsia d'esta emissora.
Ahir, Fernando, te comente, van hi haure gent així des de les 8 i mitja del matí fins les... Víctor?
Van començar a les 8 de la vesprada, una horeta abans del partit, i a les 5 de la matinada vam tancar.
Sí, però quan tu vas arribar, Txelo, pots obrir el micro, Txelo estava així dins treballant. És dir, o no, Txelo?
Sí, sí.
És dir, així en esta casa, nosaltres al final el que mos mou és i se corroredixa passió. Txelo, sentim el que és el final, que el tenim, per la gent que vulga sentir-lo, el tenim penjat en la pàgina web.
Trigueros, no la tergues ahí, la trau Manu, la deixa Vaca, Vaca que prolonga, la torna a perdre, queden 30 segons, allà va Gerard Moreno, no arriba Gerard, la tenen ells, la té Marí, la deixa per a Saca, Saca que l'aguanta, intenta encarar, Mario aguanta com sigue, per feu, fill meu, aguanta lo que siga, envien pilota al balcó de l'àrea, la tiren arrere, aguanta Mario, queden 40 segons, pilota a la frontal, demanen l'hora, pilota a l'altra banda, va penjar l'Arsenal, 90-50, balo a l'àrea, la traem, no trau, no mira el rellotge, la tiren dins, va Raúl Albiol, no la pot traure, queda dividida, va Pau, està la Casset, la té Coquelin, la trau Coquelin, estem en temps complet, aguanta la Francis, va pitar, final, senyores i senyors, el Villarreal està en la final, hem aguantat fins a l'últim segon, tenim les portes de la gloria, el Villarreal Club de Futbol està en la final, estem en la final.
Fernando, en ese moment, on estaves? En quina...
Pues mira, si vols que et digui la veritat, jo estava passejant pel jardí, sentint a Javi a trossos, jo tinc la tele i des d'una ventanal puc veure la tele, però n'hi ha una cortina i de vegades en quan mirava, però només veia sombres i estava. I de vegades en quan llevava a Javi... llevava a Javi perquè el segon no passava.
El fet de llevar i posar sí. És perquè no aguanta una emoció.
No, claro, el segon, i 10 segons me pareixia no res, i encara falta, bueno, i bueno, nerviosíssim, o sigui, jo la veritat, jo quan faltaven 7 o 8 minuts me'n vaig anar, vaig agarrar la ràdio i me'n vaig anar a passejar pel jardí i bueno, i a que passara el temps quan antes, perquè a gat escaldat, pues claro, diu, bueno, arribar a la, en fi, i no veure seria
perquè serà
tremendo,
la
no?
Tercera volta que arribem, no?
Sí, no, en la Europa League, sí, en la Europa League és la tercera vegada, després va estar lo de la Champions i tal, i després la de la Copa del Rei, però bueno.
Per fi podrem disfrutar d'una final i lluitar per el títol de l'Europa League. Això serà el pròxim 26 de maig, no, Víctor?
Sí, el 26 en Gdansk, en Polònia, contra el Manchester United.
Hem vist, Fernando Peris, que és el que estava en aquest moment vivint, què s'estava vivint ací dins. La gent ho veia perquè estàveu fent retransmissió inclús en directe, també.
Sí, o sea, tot el món, i se pot tornar a veure perquè està gravat. Jo m'he tornat a veure este matí i me passe un minut sencer demanant-li a l'àrbit, en este cas a la pantalla, que pitara ja, per favor, jo no podia més. N'hi ha que dir que des d'ací, des d'este balcó, s'escoltava a Javi Mata doble perquè algun veí el tenia tan fort que s'escoltava fins i tot ací dins, i n'hi ha que dir que quan va pitar l'àrbit va ser una autèntica festa, cada un des de la seva finestra, cridant lo que podia.
Tinc que dir que la gent, la que és del Villarreal, la que té el cor groguet, s'empara en un sant i en Javi Mata, és dir, diuen Sant Pasqual, per favor, diuen Javi, què està passant? I fins i tot, dona't compte, la meva gent m'ha enviat whatsapps preguntar-me què passarà, quina recepció tindrem en Villarreal o si n'hi haurà algun... Me ho pregunten a mi perquè diuen que sóc la primera que entra en antena, entonces, bueno, tindrem el regidor d'esports que vindrà després a parlar-me si n'hi ha algo previst. Montse, tu com vas viure eixa...
Jo, quan va donar els 5 minuts més del partit, jo vaig apagar a Javi, me vaig encendre, els auriculars, me vaig llevar, me ficava, caminava i, bueno, quan va pitar el final, pues, imagina't.
Si vos pareu, sentim, perquè clar, si algú és molt emblemàtic per al Villarreal Club de Futbol, però sobretot per la gent que som de Villarreal, tenim el xiquet del poble, el que hem vist créixer i el que sempre està, el sentim el tall de Pau?
D'emoción, ¿no? De muchos años que el Villarreal se ha quedado a las puertas y todo el club, toda la afición, todo mi pueblo... Se lo merecía el presidente, el que más. Toda la plantilla que trabajó un montón. La plantilla del año pasado, que sin ellos pues tampoco estaríamos aquí. Tanto compañeros como el cuerpo técnico. Y nada, ahora disfrutarlo con los compañeros y a prepararlo muy bien porque... Perdón. Es historia llegar hasta la final, pero no nos queremos parar aquí. El equipo va a prepararlo muy bien y vamos a hacer historia, pero de verdad, no solo llegando a una final.
Montse, em va apuntar, és fer un moment algo sobre Pau, no?
Sí, la família, imagina't, els avis que són els que es han portat, el portaven a l'entrenament, els cosins, el germà que ha fet amunt de quilòmetres també anar a veure el jugar, pues, pa d'ells, és una cosa increïble i, a més, un xiquet del poble, sí, que en les categories del Villarreal des de ben xicotico i que té, és noble, sí, i que
ell li invadís la emoció, sí, sí, no, sí, para, sí, de plorar.
Pau era un mes de Villarreal, però clar, té esa sort especial de que damunt és el millor jugador de la plantilla del Villarreal.
El tenia sobre 8 anys quan vam perdre la final del penal de Riquelme i ell comentava que ell se'n recorda perfectament d'aquest dia, que ja era jugador del Villarreal i que se va abraçar, quan va perdre se va abraçar a un home que tenia al costat sentat i que ell no se podia imaginar que ell ara...
Estiguera en la posició en la que està. Dona't compte, Fernando, tenim el coronavirus. Ens tenim que quedar tots a casa i no podem eixir a celebrar-lo.
Vaja, sí. Casualment és això. Ni podem estar en el camp.
Les finestres, els balcons de les cases, de les pisos, era una juerga.
I després la màgia de la ràdio, perquè és que van arribar fins al final, ho saben, que així va cridar inclús gent des de Chicago a nit.
Sí, sí.
I van poder celebrar el partit i la final amb nosaltres.
Però és que el fet de que estiguera esta ràdio en marxa, feia... que l'alegria en un moment d'aquestes característiques se podrà compartir, perquè a nit va entrar quantes persones, entre elles va entrar l'alcalde de la població també, per a expressar el que estava sentint en aquest moment.
Més de 45 persones segur que van entrar.
A nit.
Sí, una des d'Argentina, una persona des de Chicago, un altre xic des de Texas, un altre xic des de Seattle i la resta de Villarreal, d'alrededors, inclús d'altres parts d'Espanya. També un xic de Birmingham, bueno, moltíssima gent, i la majoria, alguns són aficionats del Villarreal perquè viuen en Seattle, però són del Villarreal, però hi ha moltíssima gent que és del poble i viu fora i I bueno, va tindre esa sort de que va poder entrar en nosaltres i contamos lo que
sentia. Tu donat compte, sort de poder entrar i compartir. I tota la culpa sola tens tu, Fernando.
Sí, bueno...
Com te se ocurrís este sueño de verano sí, y vos tens
sí,
así?
Sí, sí, de una noche de verano, sí, que anava a durar un telediario, però mira, ja portem més de quasi 30 anys, o més de 30 anys, en fi. Sí, bueno, això ve, pues, com venen totes les coses. Gent emprendedora que te proposa, és una cosa bonica. La veritat és que és un negoci, però és un negoci que no se fa per guanyar diners, no. Sinó simplement per una forma cultural de manifestació del poble, de donar auge, de en fi, en definitiva de treballar pel poble en un servei públic, tu ho has dit antes, però és una empresa privada. Entonces, claro, no se pot oblidar tot el que portem darrere, tant d'oients com tots els anunciants que deia antes Montse, no? És fonamental, no?
Tu coneixes alguna persona que siga més forofa que tu en el Villarreal?
Home,
del
sí,
Villarreal?
Alguns.
Per exemple, el teu fill, no?
Jo el que passa és que sóc més pausat, eh?
No, no, per exemple, el meu fill... fill eh?
No, no, el meu fill és amb un to més perquè ara és un home ja, en fi, de 40, 42 anys, no? Però bueno, jo, Montse també el coneix amb un to i el meu fill Nando pues ha sigut capaç de play bear en un partit, llevar-se la camiseta i quedar-se en fi, la camiseta rodant la camiseta i celebrant un gol del Villarreal.
Jo me'n recordo quan el Villarreal va pujar a segona B. Que ja ell era xicotet sí. I ja ell, bueno, és que la sang és grogueta.
El moment per a vosaltres, per a algú, no? Comenteu, que més vau veure en perill al Villarreal Club de Futbol? Veieu
claro,
que...
És que hi ha una jugada que Javi, sense voler, canta gol de l'Arsenal i Sant Pasqual apareix i el baló va al poste i va acabar fora. Sí. Entonces en ese momento que todos se nos va a parar el cor como a mínim 3 segons.
Saps que he vist d'un meme que hi ha una persona que està buscant a Sant Pasqual, alça la red de la porteria sí. I està buscant a Sant Pasqual perquè va ser de tant que li pregàvem. És a dir, en aquell moment quan vam aquell gol dirigir al Pal,
sí,
no?
Sí, sí, sí.
Fernando, tu també vas veure gol? Fernando?
Sí, és que era gol, és que anava...
Sí, és que...
Lo que pasa es que va pegar al poste i per fora, que era la primera part. Però és que després de la segon part també va ser que jo també creiem que entrava, Ruli encara la toca i després queda morta i el Viola la trau. Però també va ser un poste i després, pues, encara que era complicat aquest baló, però el baló aquell que hi Ruli i se li queda i justament se li queda a la futura figura del futbol anglès.
Cuidado,
que Víctor Sabrà...
Que anava a lluir-se...
I era el Rubier este, que no me'n recordo com li diuen, i la pica i se li va...
Sí, Smith Rowe va fer un intent de vaselina, però també va anar fora.
I això era gol, també, o sigui, era gol. Bueno, pues...
Van haver tres ocasions.
Tres ocasions claríssimes.
Al pal, però que...
Perquè la veritat és que Rulli no va parar tant, no? De perdir de la porteria tampoc van tirar tant.
És que ells a la primera part tampoc van ser...
Afortunadament, i en canvi nosaltres vam tindre un parell d'arribades, i després també el porter va tindre dos sustos que, ojo, de fuego amigo,
Així en la casa van fer una porra i... sí, i José Vicente, el que ens porta ofertes d'empleo, ens va dir que quedaríem... José Vicente Sorribes ens va dir que quedaríem 0-0. Ningú diem ese 0-0 perquè era patir durant tot el partit, no?
Claro, era estar fins al 95 en perill.
Sí. Sí, perquè no... Ja sabem
si no haguera sigut el final per a nosaltres.
Sí,
com?
Si l'Arsenal arriba a marcar en el 95, passaven ells, s'acabava tot.
Claro.
Però això ningú apostava per el 0-0, perquè era el patir fins a l'últim segon.
Sí. I esta temporada passant o l'anterior, nosaltres sí que vam pecar d'això, que en els últims 3 minuts sempre patien, patien, perquè el gol... I mos fem el gol.
Vale, pues anem a veure què cantaven els jugadors que va on va esta final.
¡Tiene! ¡A Polonia! ¡A Polonia! ¡A Polonia!
Pues cantaven allò de a Polònia o com veieu com anem a Polònia? És dir, anem per a guanyar? O sigui, creu que guanyarem?
Sí.
Sí.
Bueno, a veure, jo per, la, no per la estadística que portem en el Manchester, que mai mos han guanyat, han jugat 4 partits i han empatat a 0, és 4, i a més, i ells són figures, o sea, no és que sí, portaven, sí. No. Figures.
No, el primer any ja va vindre Cristiano Ronaldo,
sí, i el Rooney que el van
expulsar,
però allí estava, en fi. No és, vamos, que és un equip que no mos va mal. No mal, o sea que yo creo que estem al 50%, o sea que
Fernando, estàs jugant en ventaja, com saps que anem a guanyar-lo, sí. Dius que és un equip que no ens va mal.
No, bueno, és que no,
tenen 4 precedents i els 4 són 0-0.
Sí, 0-0, és que no moran pogut marcar.
Val, i nosaltres què necessitaríem, és dir, anem a veure. Se jugarà un partit, dos partits, com serà la cosa per la gent que no entén tant de futbol com vosaltres?
A un partit 90 minuts.
Jo crec que el Villarreal serà lo mateix que el partit d'ahir, o sea, volem tindre el valor, el tindrà o no el tindrà, perquè aquells no són mancos, però jo crec que el joc anirà per ahir, és a dir, no farem ni molt menys la barraca i tal, no, o sea, jo crec que el Villarreal el joc d'ell és lo mateix que va fer ahir.
Clar,
l'únic que n'hi ha que enganxar-la.
És que Meiri té molta experiència en esta...
Sí, però per exemple, Fernando, tu dius jo sabia que estaria 95 minuts patint perquè intentarien tindre el valor tot el temps. Sí. És així, no?
Sí, sí. Bueno, jo, tu havies dit que algú va pronosticar 0-0. Jo 0-0 no vaig pronosticar, però sí que vaig dir que el Villarreal empataria com a mínim. O sea, estava convençut ja fa dies de que el Villarreal no anava, perquè, a més, l'Europa League que ha fet ha sigut d'escàndalo. O sea, només ha empatat 2 partits. Entre tots els partits que ha jugat, només ha empatat 2 partits. L'altre tot guanyat. O sea, què se pot demanar? Claro, era el que realment se mereixia, era el Villarreal, o sea que yo no sé, no recuerdo el Manchester si ha perdido algún partido.
Bueno, el Manchester ve repescat de la Champions, que ahí se va a perder partidos.
Sí, va repescat, pero bueno, el Villarreal como a la Europa League, bueno, algo sensacional, ¿no? Que vamos, inmejorable, ¿no?
Este matí tenim notícia inclús en la BBC.
Sí, sí, sí. Sí, m'han enviat un àudio
extremely successful, sí, this sí, guy sí. In the Europa League, so it will be historical if he reached to win this fourth final with his second club. I mean, after Sevilla, three finals with Sevilla, one, and now this one with Villarreal.
Wow.
Està parlant de Emery.
Que alegria, no? Quan sents el nom.
Sí, sí. A mi me l'ha enviat la meva filla Àngela, que tot, vamos, que sol sentir la BBC. I efectivament. I està emocionadíssima perquè parlaven del Villarreal. Igual que en la televisió alemana també n'hi havia un... me va enviar un WhatsApp que també miraven diguem, la història que... el vídeo que se va editar així i tal, respecte al Villarreal i tota, en fi, tota la ciutat i tot això.
Nosaltres ahir dia Javi des d'allí, des d'on estava esperant a que se jugara el partit, que seríem notícia en tota la premsa, perquè és que no deixen de ser una població de 50.000 habitants,
Sí, lo que pasa es que yo sempre vull recordar que és una població de 50.000 habitants, és una província de 600.000, és a dir, a veure... Una població i una província que jo sempre, perquè no seria just del tot, si no m'ho recordarem de tota la gent aficionats del Villarreal que viuen...
Que han estat i que...
Per així.
Clar.
En Burriana, en Onda, en Betxí...
Tota la comarca.
O sea que sí, se resalta i, òbviament, és lo fundamental. Però des d'ací sí que fem una aposta perquè això no és sol de la ciutat en si, sinó de tota la província. No?
Víctor, té alguna cosa que dimos? Perquè així t'hi ha entrat en algo?
No, bueno, que som la tercera població més sí. petita en jugar una final. Sí. El Principat de Mònaco, Bastia i ara Villarreal.
Sí. Mònaco ja se sap el que és falta, no es falta res. Bastia és la, crec que és la capital de Còrcega o
sí, sí,
o
que ho tenim, és ahí.
I el Bastia, a més, tenia grans jugadors, o sigui, tenia també potencial. I Villarreal, claro, com a ciutat, sí, però insistís que és la província de Castelló.
Víctor, molta tradició en el Villarreal, teniu el teu número de carnet, per exemple, quin és?
Ara mateixa no el recorde, però bueno, això que diem, és una ràdio diferent per al final per això, perquè és que al final tots els que estem comentant o participem en el partit, pràcticament el 99% som abonats del Villarreal.
Víctor, escolta l'abono. Fernando,
sí,
quin abono
tens? Sí, jo tinc el 6. Crec que encara tinc el 6 i no, crec que no ha baixat més, però bueno, l'últim era el 6 i el meu fill té el 180 o per ahí. I després jo tinc amics que tenen el 30, Jordi García Candau té el 32, en fi, molta gent que vamos, que jo conec que té els abonos molt baixets. Que això denota pues, la quantitat d'anys que estem en tota la feina esta.
Sí, bueno, cal dir que és que ara estem nosaltres retransmitint en directe i acaben d'entrar, bueno, així al costat de la ràdio, tenim una cristalera on hi ha un puesto on quan passe la pandèmia i tot això puga la gent disfrutar, podran vindre inclús públic a veure com se radia un partit des d'ací i veure l'emoció que ells tenen perquè és molt bonica. I acaben d'entrar i, clar, ens han fet mirar a tots perquè està tot el món, en aquest moment estan mirant-nos, sí. veient que estàvem fent el programa en directe. Sí. Quan passi tota aquesta pandèmia, se podrà disfrutar de lo que és com se radia un partit sí. I com se transmetis les emocions.
Bueno, ahir realment, que, sí, és una miqueta fred, però ahir realment ja ho vam poder fer. Al final en el Twitch se mos veia naturals tal com són. O sea, no fèiem res de postureo o de apanyar-nos la camisa posta. No, van retransmitir el partit com som nosaltres i al final la gent mos va veure com som nosaltres.
Però veuràs, Víctor, jo que he estat en televisió també, jo reconec que en ràdio o transmitixes o no transmitixes. Perquè no n'hi ha gestes, o sigui, tu no gesticules. Doncs, jo no sé, però Fernando, que ja has sentit moltes voltes sí, com claro, se parla en la ràdio, claro, tu sí. te dones compte quan algú té passió o no té passió a l'hora de contar algo, no?
Sí, sí, sí. Efectivament, en la ràdio, la transmissió és superior a lo que estar veient en la tele, perquè sí. la tele realment... la percepció òptica pues,
és visual
en canvi la ràdio el comentarista, en este cas el nostre comentarista, el Javi, pues és que te fa viure el partit com si estigueres vent-ho, no? I això és una de les grans
virtuts.
Claro, de la gran virtut que té la ràdio i en este cas Javi, no?
Que arribes o no arribes.
Claro, i en definitiva pues te fa viure com
és
si estigueres,
que, sí, que
estigueres
fa...
en el camp.
Sí,
això és
sí.
la història. I a més sabem tots que n'hi ha gent quan se retransmetix en partit, sobretot a Senyor Madrigal, que està mirant el partit i sentint a Javi Mata.
Sí, o sigui, sí.
Que es mantindrà ser millor.
Sí. Qui portaríeu els mateixos jugadors? Perquè, per lo vist, van hi haurà ahir algú que es va lesionar, no?
Chukwueze. Sí, Chukwueze, sí.
Chukwueze. ¿Sabem algo d'ell, Víctor?
De moment, no.
Sí, bueno, de moment és que tot el món encara no tenim massa notícia, per això anem donant-les totes en contagotes i especulem en el que serà...
A partir de la una crec que ja començarem a saber a lo millor algo de la final de la gent lo que té que anar fent.
Sí, perquè n'hi ha
preocupació. Posaríeu els mateixos jugadors, faríeu algun canvi, no sé.
Pel partit de la final, no, el mateix perquè jo crec que suposa, vamos, salvo... criteri de l'entrenador, que no crec, però els d'ahir van donar un rendiment extraordinari. L'únic que no podrà comptar en Chukwueze i a lo millor ahir sí que fa algun canvi, alguna variació, no sé, a lo millor preferís en lloc, no sé, és complicat.
Ahir
va substituir Joar per Joar, Pino per Jeremy Pino per Chukwueze, però a lo millor en un partit d'este tipus, a lo millor per l'esquerra preferís traure a Moy, no ho sé, és que dependís també de com ser. O tens que tenir en compte una cosa, que ahir a lo millor sí que té un problema, gràcies a Déu, que a Ir Gokelen va a hacer un partidas, pero es que está Capú, que teóricamente estaba, por lo menos, hasta ir per davant de Gokelen. Es decir, que ahí sí que puede tener un dubte el Emery. No sé cómo se decidirá, pero puede tener un dubte porque los dos juguen en el mateix puesto, salvo que vulgui ficar-los els dos.
Per tant, el jugador que més va brillar ahir per a tu, Fernando?
A veure, els dos centrals van estar fabulosos. Els dos centrals fabulosos. Mario va estar molt actiu, jo va estar molt bé. Pedraza més defensiu que altra cosa, però els dos centrals, per suport. Coquelin va ser una granera, anava on se li feia falta. Òbviament Parejo és el que té el baló i el que Manu va estar molt bé, sobretot
molt bé,
de mig camp cap avant va estar molt bé, i després els delanters per lo menos creant problemes a la defensa, que és el que tenen que fer.
No van ben ensenyats, no?
Sí, no van acertar en la porteria, però és que l'equip se defen des de la delantera. Que és evident que...
Víctor.
Jo me quedo en el del poble.
Jo també.
Ah, sí, bueno, és evidentment... I sí, el que passa és que en general van estar bé. Pau va estar sensacional perquè, a més, la eixida de valor que té Pau no la té ningú més. Però en la faceta defensiva pròpiament, tant ell com el Viol van estar fabulosos. Per dalt van estar inconmensurables.
Trigueros també va estar molt bé.
Víctor, tu d'ahir, de la retransmissió, de tota aquesta retransmissió i de totes les que has sentit, en quina te quedes? Per a tu, quina ha sigut en este últim any, o en estos dos últims anys, millor?
Bueno, jo, gràcies a vosaltres i a Javi, porté tres temporades en les retransmissions dels partits i lo d'avui, crec que el d'ahir crec que serà irrepetible.
Lo d'avui, perquè és que tu no has dormit.
És que jo he dormit 2 hores.
Confesseu-me, quan heu plorat?
Jo vaig estar 1 hora plorant en casa, soles.
Jo no. Jo, així no com... quan van pujar a primera divisió, que me recorde que Txelo, sí, perquè va ser per mi una de les experiències més boniques. I però ahir no, ahir estava massa nerviosa. Ahir me va passar una cosa molt, molt estranya. Jo me fiqui nerviosa perquè m'agrada molt el futbol, però ahir no estava, només els últims 5 minuts van ser quan jo ja no...
Fernando, confessa.
Sí. Jo el que passa és que durant el partit tindria la pressió arterial al 22 i les pulsacions al 120. El que passa és que va acabar el partit, va ser l'efecte contrari. Me vaig aplanar i me vaig quedar...
Pues, jo pensé que molts sentien això.
No, tu no ets fora, fora.
Bueno, pues això és un vídeo que m'envien a mi d'un particular. Això és una casa particular on hi ha 3 persones alrededor d'una televisió i, sigueu sincers, quan esteu veient-lo, què dius? Què has dit tu, Fernando? Tu com veus el futbol?
Sí, no,
dret.
Bueno, jo dret. Jo és que, a més, li lleve la veu a la televisió, jo m'arrime i discutís en l'àrbit. I si li tinc que dir algo al que ha fet la falta, al del meu equip, li ho dic, fulano, sí. Eres un bandido.
Sí,
tal,
sí,
no?
I a més, en este vídeo hi ha un moment en el que diu tarjeta, sí, això per no callar. I jo dic, li està parlant. Víctor, vosaltres li parlàveu ahir a la pantalla?
Jo, en l'últim minut, jo li demanava tot el rato a la pantalla que acabara ja. Com Javi va 10-15 segons davant. Clar, al final tu estàs mirant la tele i faltaven 50 segons, crec, i jo ja diria, però ja està, si Javi va davant, ja està, s'ha d'acabar.
Tu imagina't, tu ja sabies que s'ha d'acabar, però en aquell moment li jugava una mala passada al cervell i diria, tu dona compte que marquen quan ja no podien marcar, perquè ja s'havia acabat. Així estava Miguel Batalla, Mònica Benavent, Xavi Mata fill i tu.
I jo.
Qui portava millor la situació?
Mònica. Uf. Mònica.
Sí, 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 Mònica.
Mònica. Sí. Xavi, tremendo, ell i Miguel, me pensé que va tot endre aquí.
No, bueno, Miguel va plorar al final.
Sí, 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 sí.
Sobre les 5 de la matinada va ser quan se va emocionar ja del tot. Sí.
Bueno, se'ns acaba del temps, xiquets, perquè tenen més coses que vindre. Bueno, tenim, perquè clar, avui era un dia tan allò de que tan li hem demanat a Sant Pasqual, tan li hem demanat a Sant Pasqual, que anem a conèixer el que és este sant, van explicar-nos-ho i donar-li les gràcies perquè s'ha concedit viure esta il·lusió en este poble, no, Fernando?
Sí, sí. A veure, jo, evidentment, o sea, és la il·lusió, Sant Pasqual, la Mare de Déu. Ahir Sant Pasqual mos va tirar una maneta,
un peu, un braç,
a mi me van enviar un meme,
el palo eixe era el gallato,
un meme en el bar que estava Sant Pasqual.
I jo vull, parlàvem de les emocions i òbviament ahir mos vam recordar de tota la gent que ha passat per esta casa, per esta casa relacionant.
Ara mos farà explorar,
però Fernando? jo vull recordar-me sobretot de Catalán Mínguez, no?
Claro, claro.
Que quan vam pujar la primera,
i ahí, Victorio, que jo estava, un punt a la boca,
estava
que estan allí
darrere, amagat darrere, perquè estava veient la tele, però jo estava en un altre estudi a veure què passava i sense voler mirar, però sí que vaig veure que quan se va acabar el partit Catalán Mínguez se va tirar a terra en 80 i pico d'anys, o sea, a veure, imagina tu en aquell moment, imagina tu ara tots els catalans mingues que a lo llarg, Juan Soler, en fi, tots els que han
que
estat...
Que s'han format a raïs de sentir esta casa,
en esta, en esta història de, claro, de la informació i tal, els pares de tots els que estem així,
els
i els
fills,
abuelos, els abuelos de dels que estem així, que han conegut al Vila-real des de sempre, bueno... pues és això, lo gran que té el futbol, lo gran que té el Villarreal, i òbviament sense oblidamos de tots els que han passat i han fet això possible, i sobretot no n'hi ha dubte que l'artífice fundamental és Fernando Roig i la junta directiva, el seu fill i tot el que comporta, pues, jo
sí,
crec que Vila-real té molt
el club,
que...
El que passa que jo, si me permetis, com estem en la ràdio, tinc que donar honor als meus companys, a la gent que totes les dies treballa, i des de luego pensar que, i per això avui te citava tu, si no tinguérem esta plataforma, no haurem contribuït a que este Vila-real tinguera, perquè no oblidem que l'afició naix de lo que se conta totes les dies,
Sí.
No ho oblidem, és dir, estos micròfonos tots els dies, neve, ploga, està ahí, pa contamos-ho.
En pandèmia, que vam estar tots els dies,
crec. En plena pandèmia, i cada dia les persones que tornen de treballar en els seus cotxes, les que estan en casa, senten lo que es passa al Vila-real, i això és un treball molt laboriós de molts anys.
És molt difícil, Susana, perdona, així en Vila-real, en el camp del Villarreal, que tu estàs mirant, com bé deia Fernando, el partit, i tens gent del costat, i jo sempre porto l'auricular per motius, i sempre, Cádiz Javi, això no ho ha vist jo en
cap
puesto,
o
que per exemple vagin a la bicicleta i estiguin,
és molt recurrent,
o gent que s'assenta en les portes de les fàbriques a que només es comença Javi i que se queden 2 minuts pa sentir a Javi i entrar a la fàbrica.
Més de 1 ahir estan en el turno de la fàbrica, va entrar així en directe, Se va escapar 2 o 3 minutets.
Sí, estan en directe. Una de les dels moments que era més emotiu era quan, precisament el que tu dius, quan hi havia gent que estava treballant.
És que, sí, després de la tertúlia, primer van fer la retransmissió del partit, després una tertúlia en tota la gent que tots els dilluns està així sempre, també neve, ploga, estiga el Vila-real en segona, igual estaven així. Després vam obrir els micròfonos, els telèfons de la ràdio per a que tot el món entrara, i això, moltíssima gent que recordava els que ja no estan, i això, molta gent, alguns des del treball, que se van escapar 2 o 3 minuts per a entrar així en esta retransmissió històrica.
Per això, en esta ràdio, avui ens pregunten què passaran en l'Ajuntament, si n'hi haurà recepció, si no n'hi haurà, què farà el Villarreal Club de Futbol. És cert
que... A la 1 crec que tindrem alguna notícia ja del tot certa.
Per això, ara els deixarem uns minuts perquè ve este fin de setmana, este cap de setmana tenim jazz en Vila-real i tenir, la població continua les seues coses. Estarem res, un quart d'hora parlant de jazz, dic que res perquè sé que vostès avui volen parlar de què, Fernando, volen avui la gent.
No, òbviament, parlar de futbol, de la gesta d'ahir i, a més, de futbol perquè el diumenge tenim partit i tenim que jugar.
Fernando, esta ràdio té preu?
Pues a veure, pues jo crec que no, perquè no. Això, n'hi ha un dicho, diu, això no té preu, no? En el dicho que diu, bueno, quan una cosa t'agrada, diu, això no té preu, pues això no té preu.
Pues en aquestes paraules se n'anem a publicitat i es comencem en esta entrevista de jazz.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
¿Quieres obtener una formación moderna, adaptada a la realidad y que te permita trabajar o mejorar tu puesto de trabajo en cualquier empresa del sector cerámico? En la Escuela Superior de Cerámica del Alcora impartimos el título superior de cerámica, equivalente a grado universitario. Una formación de calidad, con las últimas tecnologías del sector, para asegurar que nuestros alumnos adquieran las competencias demandadas por las empresas. Más del 95% de nuestros estudiantes están trabajando. No es necesaria la titulación de bachiller. Infórmate en escal@escal.es o en el 964-399-450. Escuela Superior de Cerámica del Alcora. Aquí empieza tu futuro.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora, mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Vila-real, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Vila-real, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Desde 1988, Óptica Vila-real es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Vila-real cuidamos tu mirada. Óptica Vila-real, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Més Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Anticipabas un futuro catastrófico. Hoy pronosticas la revolución sexual. Tú, que decidiste que tu amor ya no servía.
Y ahora es el turno de hablar de cultura, porque Vila-real torna a inaugurar los festivals de música y a aquest cap de semana li toca inaugurar al Real Jazz. Per això tenim al director d'aquest esdeveniment, Vicent Colón. Que és bon dia, Vicent.
Bon dia.
Bé, jo imagine que amb molta il·lusió, no?, per tornar al carrer.
La veritat és que sí, i a més, pensa que com ha hagut un canvi de dates en menys d'un any, tenim dos festivals.
Dos festivals.
Setembre, i esta vegada per qüestions de que Cultura ha decidit que sigui així, que a mi em sembla perfecte, tenim el jazz una altra vegada al carrer ara mateix, este cada setmana.
A més, molt el proper del Dia Internacional del Jazz, que va ser la setmana passada també, i així sí, ho vam recordar, no? Que també és un tipus de música que ens agrada moltíssim així a Vila-real i a tot arreu. I bé, recordem que es comença divendres, seran 6 concerts a l'aire lliure i ens agradaria que ens desgranés un poquet què ens anem a trobar en aquesta edició.
Doncs mira, com sempre, el Festival de Jazz de Vila-real, a banda de ser bastant eclèctic en quant a als estils dins del jazz, pensa que el jazz té més de 150 anys d'història, llavors ja les variacions són moltes, no? I a més, sempre pensant en un poc en la denominació d'origen valenciana, és a dir, nosaltres tenim uns artistes i més artistes que estan a un nivell dins del jazz nacional molt, 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 molt gran, no? Llavors tenim el divendres, també ens hem adaptat als horaris, perquè, clar, pensa que a les 10 ja tenim el
doble
de
queda. Sí, tots a casa.
Llavors ens hem europeïtzat i comencem el primer concert del divendres a les 5:30, amb un quintet liderat per una jove saxofonista que es diu Clara Juan, o sigui, el Clara Juan Quintet. I a les 8 tindrem a Manolo Valls. Manolo Valls també en format de quintet. I seran dos projectes en una línia molt més estàndard o més acústica, no? dins del món del jazz.
Sí, és que realment ara mateix diguem que tota l'escena cultural i musical s'ha tingut que adaptar un poquet als temps acústics, no? Perquè dona com més calidesa a l'entorn i no fa que la gent s'anime tant a ballar, no? Diguem.
Bueno, sí, bueno, en este cas és casualitat també, perquè com pensa que el treballem en un recinte ballat, totalment definit, amb cadires, amb un control d'accés, que això és una cosa que des de Cultura s'ha treballat molt, en este cas Pau Allet, no? Que és el coordinador dels tres festivals que es fan al poble, s'ha dedicat molt per a que això sigui així, és a dir, tens un control d'accés, la qual cosa vol dir que el recinte està molt, 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 molt definit i molt controlat perquè tampoc passi això. També pensa que, en el fons, també no anem a dur tampoc ningú grup, rotllo l'indie hop, per exemple, que sí que demana el alçar-se a ballar i això, no?
Clar,
però
clar.
Me referia a l'acústic més que res per l'estil, no? Uh-huh. Tampoc per això, perquè pensa que el setembre ja vam tindre 3 concerts amb aquest format, va funcionar molt bé i realment la gent el que té és ganes de veure música en directe. Llavors, si les condicions són que té que estar sentada i té que dur la mascareta, el cap i a la fi és un mal menor, perquè també tant el públic necessita a l'artista com l'artista necessita el públic i necessita els escenaris. Llavors, pense que qualsevol manera de poder-ho dur a terme ara mateix és positivíssima.
Clar que sí, sí, sí. I ara passem a la programació que tindrem dissabte, perquè hem parlat del divendres, no? Però dissabte i diumenge també tindrem Real Jazz.
Sí, el dissabte tindrem 3 concerts que ara sí que ve com comentaves abans. Si estiguem en un estat de normalitat sense pandèmia, doncs el concert de les 12, en el que tenim a Black Funk, que és un grup de Castelló, que està fent una mescla entre jazz i hip-hop, sí que te demanaria el moure't de la cadira, no?
El moviment.
I sobretot l'horari que és a les 12, no? Pues l'aperitiu, no? Això que seria un moment ideal per a tot això, no? Per a la comunicació amb la resta de la gent, estar prenent la teva copa, tindre aquesta música tan suggeridora, no?
Sí, sí, però és el moment del vermut acompanyat en la bona música darrere, no?
Però sí, però ens hem d'adaptar també i estarem dins del recinte. Almenys tot el que passa dins de la zona ballada està controlat. Després, evidentment, la ballada acaba en un punt determinat i a partir d'ahí ja és un poc la responsabilitat de la gent, no? Però sí, ens hem d'adaptar a tot i hem de tenir un poc de paciència perquè les coses després tornen i si el que puguem fer és aperitius i les coses com toca, no? Però en aquest cas ens adaptarem i tenim els Black Funk, que és una grandíssima banda, a més d'això. Com te dic, n'hi ha, fins i tot n'hi haurà algun músic vilarealen tocant, perquè puc adelantar que almenys al baix tindrem a Darío Díaz, que és de Vila-real, conegut músic, i la resta són tots de la zona. I després ja, per la vesprada, tindrem una altra vegada també concert a les 5 i mitja i concert a les 8. Comentava el que el divendres era més acústic perquè justament tot el dissabte és una mica més elèctric, no? el tipus de jazz que es fa.
Més mogudet, diguem. Sí.
El de les 5 i mitja és un grup que es diu Pitlala, que és un grup liderat per Marina Alcantut, que és una grandíssima pianista i, a més, també vocalista. I a les 8 és l'Electric Jazz Mantra, que és un grup en el que tenim a molts dels pilars fonamentals del jazz valencià, no? Com és el trompetista Boro García, per exemple, i que està liderat per Santi Navalón, un pianista també amb una trajectòria molt, molt llarga, no? Entre altres coses, i arribar a tocar en Presuntos, en l'època de gloriosa, no? de Presuntos Implicados, per exemple. I el jazz que ens duen també està molt basat en els discos més elèctrics de Miles Davis, no? de les etapes aixina molt més elèctriques i més electròniques. I així tindríem ja el dissabte, també.
Clar, i ja ens quedaria l'última jornada, que vindria Lucía Fumero, supose.
Exacte, i a més canviarem d'escenari. Tot això que hem comentat és en l'escenari en front de l'auditori, ¿vale? En l'Avinguda de la Mura, que com saps se talla i s'arteria principal de Vila-real, que també és una aposta així potent, saps?
Sí, aixina, recordem que suposa que a partir de demà estarà tallada el tràfic, que això hi haurà gent que potser li despista.
Exacte, li despista, li pot ahí com, ai, molestar un poc, no? Però també
sí.
Hem de pensar que és en post de la cultura, i perquè pensa que els músics hem sigut un dels grandíssims damnificats amb la pandèmia, perquè és una llavor que se'ls pot desenvolupar amb gent, no? Diguem, i que fins i tot no hem pogut ni assajar ni estar en els locals d'assajos per a poder tirar endavant els projectes. Llavors, demana aquest punt de paciència també a tots aquells que al trobar-se l'avinguda tancada diguen, ai, què passa així, no?
Home, però jo crec que inclús hi haurà gent que s'alegrarà de que estiga tancada per veure de nou la cultura al carrer, que això també farà goig de dir, uh-huh. És com si tornara un poquet la normalitat.
Exacte,
o sigui, hi haurà de tot.
Exacte, tu penses que fins... Sí, si el recinte Vallades fins on comença la terrassa dels Lluïsos, val? Des d'ahir fins al següent cantó, que és ja l'accés a la plaça de l'Ajuntament, a la plaça Major, això es quedarà peatonal. Saps? O sigui, que la gent pot estar dins del recinte, però després darrere del recinte, al tallar tens un espai peatonalitzat durant aquests dos dies, no? El divendres i el dissabte, perquè el diumenge sí que ja canviem l'escenari també un poc per descongestionar aquesta zona, ja, perquè farem un únic concert i normalment acabem més tard, sempre fem un concert a l'hora de la vesprada, però com moltes vegades també has de lluitar amb una gran potència com és el futbol en Vila-real.
Ai, clar. Així és que hi ha una forta competència, eh?
És molt forta i més encara amb la situació en què estem ara amb un Vila-real.
Sí, clar. Que
comprat, no?
Sí, a lo millor, sí. Sí. O sigui, el meu company utilitza ja el termini verbal, no? El temps verbal de anem a guanyar, no? Per tant, com guanyarem, a lo millor se vos plena el Real Jazz demà de tota la gent eufòrica amb les seues amarretes del Villarreal Club de Futbol,
Doncs mira, se juntaria tot el futbol i la música per diferents bandes. Doncs, com te comentava, canviarem l'escenari i aprofitarem l'escenari que tenim a la plaça Major, baix del voladís, i tenim a Lucía Fumero. Lucía Fumero vindrà a Trio i ella és barcelonina, diguem que de tots els 6 concerts tenim 5 amb denominació d'origen valencià i un que ve des de Barcelona, no? A més, amb un baterista... Borja Barrueta, que és un crack, és un grandíssim, és un dels també grandíssims bateristes que hi ha a l'estat espanyol, i vindrà, a més de des de Madrid, i I el jazz que fa Lucía és molt interessant perquè està molt fusionat. Té molta fusió, no és un jazz estàndard. També és el que vull comentar també així en general. Tot el jazz que anem a presentar és un jazz molt fàcil també d'escoltar, perquè moltes vegades la gent té un poc el hàndicap i sé com que el jazz és una música excessivament elitista de vegades, no?
I no, clar, és que jo crec que tota la música també es fusiona, perquè com bé has dit, com són músics la majoria, no, valencians, tindrà aquesta essència, perquè els sons que ells utilitzaran seran molt de la terra també.
Hi haurà de tot. Per exemple, Pit Lala, que te comentava, Marina el Cantú, les lletres són en valencià, o sigui, és un canvi ahí també. Sempre estem acostumats molt a l'anglès, no? Dins del jazz, en les lletres i tal. Però en aquest cas, per exemple, Marina, totes les lletres, el projecte de Pit Lala amb el seu últim disc, bueno, que també és el primer, no? Es diu Colors, són lletres en valencià. I en el cas de Lucía, ella també, les lletres també les té. Ella també és cantant a banda de pianista i també escoltarem les lletres, doncs, en aquest cas amb el valencià del nord, no?
No, sí, la veritat és que em pareix fantàstic, no? Perquè poques voltes pensem, no? Que molts músics així al País Valencià, no? Toquen jazz, però és veritat que hi ha que pensar que tenim una gran cantera de músics gràcies a totes aquestes bandes musicals no locals que es comencen ahir i es van formant i arribar, doncs, a un tipus d'escenari important com és aquest, no? Que els dona rellevància per ser vist per altres, no? També és un escenari important.
Ja, jo penso que el festival està molt consolidat ja, és la sisena edició, i com molt bé dius tu, el País Valencià i la música van de la mà, no? I pensa que fins fa molt poc, i suposo que encara seguirà passant, en l'Orquestra Nacional d'Espanya, la secció de metalls parla valencià. Sempre ha parlat valencià.
Que bonica és aquesta expressió, eh?
Sí, és així. I a més, i dins del món del jazz, perquè duem ja... són ja diverses generacions de jazz, o sigui, de músics i músiques de jazz. I a més ara pensa que també, doncs, en la ciutat de València tens en el conservatori la possibilitat d'estudiar el superior de jazz, cosa que abans no estava. Està també l'escola de la Berkeley. Tenim una agrupació tan gran com és de jazz, que de la que ixen moltíssimes de les artistes. I després a Castelló també tenim una grandíssima tradició de músics de jazz. De fet, jo penso que ja no sols els tenim, sinó que ja els exportem. O sigui, hi ha molts músics a Catalunya que són valencians i hi ha molts valencians que estan ja rodant per el món amb un nivell... Jo penso que som una potència dins de la música de jazz com a referència a l'estat espanyol.
I nosaltres ens alegrem per tot això. Director del Festival del Real Jazz de Vila-real, Vicent Colonques, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, a haver traslladat a tots els nostres oients la informació de què es farà aquest any i, com no, animar a tot el món, no, a anar. No hem comentat quina és la capacitat d'aquest recinte, però sí que és veritat que sí, tot el món que vulgui anar es tindrà que espavilar.
És que és gratuït.
Sí, això, sí, molt important.
En un principi, com no hi ha que apuntar-se a cap lloc, és per arribada, diguem. Uh-huh. Simplement hi ha un control d'accés perquè és necessari. Saber qui entra per controlar tot el tema de la pandèmia i que estigui tot claríssim. I són entre 100 i... En un principi hi ha 100 cadires ampliables fins a 120 aproximadament. Però després també el recinte és obert. Ja, tu pensa que és una valla
i
controlem aquest accés.
I que molta gent es quedarà a les terrasses del voltant aprofitant per fer gasto, no?, a l'hostaleria local, que això és molt important, exacte, i escoltar exacte, tots els grups que vagin, no?
De fet, també, com les terrasses estan a suficient distància com per a no molestar a l'artista i per a que el que està en la terrassa el pugui escoltar. O sigui que la compatibilitat és perfecta.
No, sí, la veritat és que a mi ja em fa gana anar, o sigui, aixina directament, no?
Pues, doncs ja estàs convidada.
Sí, sí. Pues, Vicent Colón, que són moltes gràcies i que vagi tot molt bé.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
I com una setmana més contem amb Santi Cortells. Recordem que ell és professor de llengua i repassa el que és els arrels i les històries que envolten a la població, a la província i, per què no, a la Comunitat Valenciana. Molt bon dia, Santi.
Bon dia.
Estem al mes de maig, el mes de que celebrem a Sant Pasqual, el patró de Vila-real.
Sí.
I, a més, avui és un dia molt... molt de molta celebració així en Vila-real, pues perquè, com tot el món sap, el Vila-real va eliminar anit a l'Arsenal en les semifinals de l'Europa League després d'empatar a Londres, i es medirà en el Manchester United, en el que serà la primera final de tota la seva trajectòria. És a dir, el Vila-real Club de Futbol va a fer història. I este mèrit, jo estic segura que quasi tota la població li l'ha atribuït a Sant Pasqual.
Sí, sí,
per tant, sí. Anem a conèixer més el que és esta figura, no?
Sí, 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 jo ja he vist els comentaris per les xarxes de visca Sant Pasqual i visca el Villarreal. Que sí, que tots així ens ho prenem molt seriosament i sempre, mal que bé, per a allò que volem, li demanem a Sant Pasqual. I ja veurem que no som els únics del món que se l'estimen així, al nostre patró. Però sí, jo crec que sí, que ens ha protegit i per això hem guanyat.
Avui fem este repàs de lo que ha sigut en la seva vida. Es comencem en el franciscanisme, no?
Sí, perquè una cosa que cal recordar, jo crec que els gotxos ho recorden, no? N'hi ha en la part dels gotxos que diu Clara i Francisco a tu visita lo bajan del firmamento. Per què? Perquè ell pertanyia a l'espiritualitat franciscana. Sant Francesc d'Assís, que naix al segle XII, és un home que pertany a un corrent de renovació eclesiàstica. De fet, a ell se li apareix Nostra Senyora a Sant Francesc i li diu: reforma la meva església. De fet, els reformats, els protestants, també diuen que Sant Francesc és el seu sant. Per tant, en aquesta espiritualitat, que l'hàbit franciscà és marró, perquè diuen que Sant Francesc ho va deixar tot, es va fer pobre i va ficar un sac. I el sac, no, el color marró, representa la pobresa absoluta, en imatge del pessebre, de Déu, que era pobre quan va néixer, i així en aquesta espiritualitat del que s'anomena la providència, és a dir, de no esperar res, de confiar, de no tindre possessions, i la gent que dona donatius, o Nostre Senyor que es preocupa, aquesta era l'espiritualitat a grans trets del nostre patró.
I si anem a una breu biografia, és a dir, on va néixer, on es va formar...
Sí, és important perquè el que tu dius de fer una breu biografia, perquè per tots els llocs que va passar Sant Pasqual, avui en dia tenim relíquies, i d'això anem a parlar, de les relíquies. Primer volia dir que és una relíquia. Per a la gent que no estiga molt en el món així religiós, una relíquia en la tradició catòlica es produeix o per contacte, és a dir, l'avi del sant també és relíquia. Hi ha gent que té trossos de tela, que té un fil de la tela, hi ha gent que arriba a tindre un pèl del sant. És a dir, una cosa és el contacte i una altra el cos en si. El cos en si també és relíquia. Hi havia una professió antigament que era la de reliquiari major, l'argenter,
sí.
I la gent es dedicava a decorar les relíquies. A Vila-real, al museu, ne tenim algunes, però hi ha escampades per el món moltíssimes. Sant Pasqual naix el 16 de maig de 1540 a Torrehermosa, Saragossa. com sabeu, ell va ser pastor, és una de les coses, perquè clar, pastor justament és una professió de molta humilitat, i més en aquells temps. I ell va passar per diversos pobles, perquè clar, en l'ordre de la reforma a la que hi pertanyia, perquè ja sabeu que el franciscanisme es va reformant, que eren els alcantarins, doncs ell va passant per tots els convents d'arrel alcantarina que el van enviant, no? En ese vot que ell fa d'obediència, t'envien així, te'n vas així, no? I ell passa per Monforte, passa per Elx, passa per Villena, passa per València, fins i tot, per Xàtiva, i finalment arriba al nostre poble, a Vila-real. I ahir, el nostre poble doncs, passa els últims anys, i és on ell va morir en un 17 de març de 1592, i en uns dies celebrarem ese 17 de març, no? Perquè és el dia que va morir, i ho farem malgrat la pandèmia de la manera que puguem més dignament, no?
I ahir es comença, als 6 mesos de la seva mort, es va incoar la causa de canonització al bisbat de Tortosa, no?
Sí, perquè nosaltres pertanyem al bisbat de Tortosa, després, recentment, perquè això va ser, crec que als anys 60, quan es va crear el bisbat de Sogorb-Castelló, al que nosaltres pertanyem ara, però històricament Vila-real pertanyia al bisbat de Tortosa, que, per tant, és el que va incoar, el que va iniciar, com tu dius, el procés de beatificació i després canonització, Va per passos, una canonització. Primer beatifiquen i després et canonicen.
I les notes que m'has passat veig que el 23 de juliol de 1611 es va comprovar que el seu cos seguia incorrupte.
Sí, efectivament. Anem a veure, això és una altra cosa molt curiosa de les relíquies, i és la incorrupció. La incorrupció se suposa que és una prova de santedat. És veritat també doncs, que les tècniques que s'utilitzaven en els soterraments, sobretot si n'hi havia sospita que l'acabarien canonitzant, doncs ajudaven, diguem, a aquesta incorrupció. Però és una tradició antiquíssima, perquè recorde parlar en la dona del retor ortodox d'ací i dir-me, és que vosaltres els sants, no, tu no saps el que és la incorrupció, és un miracle, no sé què. I dic, home, és que ací a Vila-real el nostre sant, de fet el sepulcre tal i qual el va dissenyar John Spott, representa això, repressió. Aneu a veure, representa l'antic sepulcre en el que estava exposat xurrigueresc Sant Pasqual incorrupte. I la incorrupció en si ja forma la relíquia. Forma la relíquia i forma, diguem-ne, el miracle. I això també suposa que ajudaria que el canonitzaren un 16 d'octubre de 1690, crec que farà uns 331 anys ara, més o menys.
I Lleó XIII dona al sant el títol de patró particular dels congressos eucarístics.
Això fa de Vila-real també un gran centre espiritual, diguem, perquè l'Eucaristia és un dogma fonamental. De fet, ja sabeu que Sant Pasqual va estar a França i allí va discutir en uns protestants als quals els va defensar el dogma de l'Eucaristia, o diu que ell volia fer-ho, que estava ahí, i els protestants eren els hugonots, que pocs anys després doncs, els van cremar a tots en fogueres, pobres, no? Però ell defensa, diu la seva biografia, que defensa aquest dogma eucarístic, i això li va valdre que Lleó XIII li donara aquest títol.
Els primers saquejos, quan es comencen? I com, clar?
Bé, doncs des del moment que mor, directament, no? Ja en el primer moment sabem que es van prendre de la seva cel·la records, que se suposa que és això les relíquies són records, el que passa és que la gent que té devoció doncs creu que aquests records, que són parts del cos o de l'hàbit o de que estan en contacte, doncs poden fer miracles, i aleshores ahí comença, només va morir. El mes de febrer de 1593 ja el provincial Juan Ximénez, provincial de l'Orde Franciscana, va fer un últim homenatge i es veu que ja van obrir en secret l'arca i van comprovar doncs això, que estava incorrupte. Després, el 1594, ja l'any següent, al juliol, tornen a obrir la caixa en frares, metges i veïns, i troben, bueno, el que sempre s'ha dit, que s'havia consumit per la calç viva la que conservaven tot l'hàbit, excepte la part dels genitals, que diuen que era com un miracle de la puresa. Però ja en aquell moment ja li falta l'orella esquerra i el polze de la mà dreta, que, i algunes dents, que sembla que li les havien arrencat, ja en aquell moment. Després, doncs, també desapareixen dos peus que algú els havia aserrat, per a fer relíquies. Tenint en compte que amb un trosset de sant es podia fer una relíquia enorme i això tenia un valor incalculable.
Incalculable, clar.
Molt més que l'argent en si, perquè el valor li donava el fet de que hi tingueres un tros del sant. Després d'això, aquestes parts del cos no es tornen a sepultar. Li passa el mateix a un parell de dits que li els van donar, dos dits de Sant Pasqual, a la duquesa de Gandia, Artemisa de Dòria. Un altre dit li el donen a Felip IV d'Habsburg. Els peus, que no els havien tornat a soterrar, els trossegen, es fan a trossets i es repartissen en diversos convents, parròquies i particulars. Jo he vist relíquies, a gent que té relíquies en sa casa de Sant Pasqual, sense anar més lluny.
Jo te dic, per la meua, el que a mi me van dir no farà massa temps, és que en la Iglesia Major, baix de la Mare de Déu de la Immaculada Concepció, està una representació, és a dir, n'hi ha una representació de Sant Pasqual i diu que dins d'aquest hàbit n'hi ha dos ossets de Sant Pasqual.
Sí, és fàcil. De fet, per exemple, saps que en tots els altars, quan es consagren, la tradició diu que es fa un foraet i solen posar ahí relíquies.
Sí.
I després posen cera i ho tapen. Clar, les de Sant Pasqual, com que és el patró dels congressos eucarístics i en totes les misses doncs, es fa consagració, doncs imagine que estan molt buscats, no? Anem al segle XVII. A 1602, el virrei de València, Juan Alonso Pimentel de Herrera, comte Benavente, va anar una altra vegada al sepulcre, s'obri en el seu honor, li besa la mà incorrupta al nostre sant, i l'esposa del virrei, que era Mencía de Zúñiga i Requesens, demana emportar-se com a relíquia un tros de l'hàbit per a la seva devoció particular.
Claro, jo sé aquestes coses i pense que és que no... És dir, és que va ser un saqueig?
Sí, vull dir, especialment per a nosaltres, que som Vila-real i el sant... Jo a vegades ho pense, el sant va voler estar així a Vila-real, doncs, però això era normal, en aquells segles. I és que una relíquia tenia un valor molt gran, vull dir, un saqueig... Sí, jo suposo que en aquell moment ho veien com a devoció, perquè tens un tros del sant en ta casa i això te protegeix o... No? És la creença. És una tradició molt, molt nostra, esta de les relíquies. En funció del procés de beatificació, pues es reconeix una altra vegada el cos, 20 de juliol de 1611. Després, al 1620, es dona a la parroquia de Torrehermosa, on havíem dit que havia nascut, un dels peus del cadàver, del qual es conserva encara l'os d'un dit. És a dir, encara tenen ahí un os d'un dit del cadàver, o sigui, del peu. L'any següent, el 27 d'abril de 1921, com se traslladen les restes al seu nou sepulcre de la Reial Capella, el cadàver doncs, el vestissen en un hàbit nou de filat en or, i ese nou hàbit l'havia regalat la duquesa d'Alba, doña Constanza, coneixeu la duquesa d'Alba,
sí,
no?
Sí, sí, home,
coneguda al poble, a la qual el frare, que era Pere Joan de Molina, que era general de l'orde franciscana, li dona a canvi l'hàbit amb què havia estat tancada en la urna, l'hàbit anterior. Li dona, ja tenim més relíquies escampades. Segle XVIII. Arribem al segle XVIII, tot allò de la guerra de successió, tot este context, i l'arxiduc Carles d'Habsburg, quan es retira, quan se'n va acabar a Barcelona, l'any 1707, tot el tema de la crema de Vila-real, tot això, recordeu? Doncs, bueno, diu, ja que estem, me passa per el convent de Vila-real, li tinc devoció al sant, i s'emporta ja de pas un quissal de Sant Pasqual. Li arrenquen un quissal i se l'emporta a Carles d'Habsburg.
Sí, ens estem quedant bocabadats,
Segle d'Àneu. El Segle d'Àneu, bueno, ja a més de desaparèixer diverses peces de dentals i tot el que hem descrit, ja li faltava al cos una cama sencera, que se veu que l'havia manat serrar Carles III per aportar-la a un convent que havien fet Aranjuez. Era, o sigui, era una relíquia gran, tallar-li una cama, però bueno, de la cama tampoc quedaria tota, perquè ja el peu, el dit, no sé què... bueno, i tot este trossetjament del sant doncs, fa que n'hi hagi relíquies del sant doncs, a Betxí, així al costa de la zona, Albatera, Cala de Guadaira, a València. A València és curiós perquè n'hi ha una parròquia que du el nom del sant, al col·legi del Patriarca i a la mateixa catedral.
Tres
llocs que coneguem, segur que n'hi ha més, però bé, és conegut que n'hi ha trossos del sant a llocs tan lluny com les Filipines. A les Filipines n'hi ha relíquies del sant que es veneren. Ja sabeu que els filipins són molt catòlics. I a Itàlia, per descomptada, i doncs al temple de, a les parròquies de Borgo di Mozzano, Agrigent, bé, una sèrie de parròquies de tot Itàlia on es veneren, perquè les relíquies normalment, si no és que se les queda en particular, que és un dels casos que jo he conegut i conec gent que ne té, doncs es fan per a venerar-les, per a venerar a Sant Pasqual. És que d'alguna manera tens el cadàver de Sant Pasqual també en el teu poble.
Sí, quan ho tens en una església, en alguna capella, és per haver de, perquè la gent vagi allí a pregar. Però quan ho tens a casa és com un objecte de poder,
Sí, sí, de poder, o suposa que tu, com tens més diners per a comprar la relíquia, tu te protegis més. Tot això, claro. Realment...
Vull dir, el qui compra algo, pues un poderós, ho té com un objecte de poder.
Sí, i...
Al final, tu compres una relíquia en funció dels diners que tens. Claro. M'agradaria saber quantes relíquies tenen la gent que pot pagar-les i de quins persones rellevants,
També tingues en compte que Sant Pasqual pertanyia a la tradició franciscana i els franciscans els havien fet protectors de Terra Santa. De Terra Santa, és a dir, Israel, doncs s'emportaven les relíquies majors que arribaven a ser relíquies de Nostre Senyor, de Déu.
Claro.
L'Ignum Crucis, la mateixa creu, que després Martí Luter, quan inicia la reforma, diu, és que si juntem tots els trossos de creus, ne fem 20 o una cosa així, no?
Clar, això estava passant-me quan parlàvem de la quantitat de trossos que li han faltat al cos de Sant Pasqual. És dir, és que jo he sentit tantes voltes lo dels peus que
però,
en clar, el meu cap...
El que vull dir jo és que la tradició franciscana era molt partidària de la religiositat popular en aquest sentit i de les relíquies, perquè ells portaven també relíquies de Terra Santa, evidentment, relíquies molt importants, a més. Bé, al segle XX. Al segle XX ja és el súmum, perquè almenys teníem més o menys a Sant Pasqual incorrupte, i ahir ja sabeu que doncs es crema en la Guerra Civil, es crema l'església de Sant Pasqual, no? La història que sempre s'ha explicat és que el 13 d'agost de 1936 una patrulla de milicians anarquistes arriba a Vila-real en els primers moments de la Guerra Civil i es dediquen a assaltar edificis de tipus religiós, destrossen tot el que troben i arriben a l'església de Sant Pasqual i la incendien i la destrossen, no? Destrossen amb això grans obres del barroc valencià que allí teníem nosaltres, a Vila-real, i que per tant s'havien convertit en un focus espiritual important, cosa que ja sabeu que a en Bandon doncs, no li agradava. Quatre dies després de l'incendi, doncs ja sabeu que un regidor, Josep Arrufat, a ordres de l'alcalde, Pasqual Cabrera, doncs li mana a l'agusil de l'Ajuntament que anara al que quedava del convent, a les ruïnes, a buscar doncs,
les peces que quedaven.
I aleshores què passa? Pasqual Isea Climent, un empleat municipal, doncs ho fa a les ordres d'este regidor, arreplega uns quants ossos del sant en trossets de tela que quedaven enganxats. Estava tot molt cremat, com sabeu, tot molt desgastat.
Sí, sí.
Ho fica tot en un sac i li ho dona a l'agusil que havia designat l'alcalde. L'alcalde Pasqual, subratlla, perquè l'alcalde es deia Pasqual, això, més Vila-real no pot ser. I ese senyor era Francisco Casalta, que era el iaio d'uns senyors que ja van vindre
que van vindre a la ràdio a contar-nos
i ens ho van contar fil per randa perquè era tradició seua familiar, ens ho van contar molt bé, amb molts de detalls. Bé, ahir ja es produeixen una sèrie de contactes perquè ells, clar, esperen a traure el sant a que passe tot això. Este senyor, Paco Casalta, coneixia la germana d'un retor, Manuel Gil, que era Carmen Gil, parla en ella i sinó mig en secret. Després esta dona, doncs, té una cunyada, que és Rosa Roig, guarden els ossos, els amaguen. Després Gil Bort, un retor, va a la casa de Rosa Roig perquè la coneixia, que era la cunyada de Carmen Gil, allà coneix que estan les relíquies amagades i ell les agafa i les amaga en un pots de farina. En uns pots de farina i queden amagades fins a abril de 1938. I ahir és quan empresonen a este retor, l'empresonen. Després, el 14 de juny, quan ja passa la Guerra Civil a Vila-real, perquè havia entregat les tropes nacionals, la família... doncs, que tenia, que guardava les restes en estos pots de farina, li les dona a el retorn de l'arxiprestal en el moment, que era circumstancialment, que éramos en Ramon Montfort, i ella les guarda en la capella de la comunió de l'arxiprestal. I allà es queden a l'arxiprestal fins al 1952, a principi del 50, i allí ja es fa un congrés eucarístic i les traslladen a on havia estat la cel·la, on dormia Sant Pasqual quan era frare, i les fiquen en un reliquiari que jo encara el recorde, que era és de l'artista José Pasqual Ortells, tot és molt Vila-real.
I tant.
I ese reliquiari, tu te'n recordes, era com una calavera,
sí,
el
cap, sí,
i en un cristalet veies l'os. I tot el món anaven allà a besar, una devoció, abans que feren la restauració de John Spott, que allò estava tot ple de votos, de ciris, de...
Allí era una... tota la gent que li tenia devoció a Sant Pasqual deixava algo, una peça, feia una figureta, i ahir veiem lo que era cada milagre que, en teoria, les persones creien que ell havia fet.
Els exvotos, que diuen. A la Mareu de la Balma encara ho podem veure, i ho he vist, que la gent deixava una foto d'algú que havia salvat.
Però, fija't... Si te... Santi, jo mos has de recordar algo que se'ns havia borrat de la memòria, perquè nosaltres anàvem a Sant Pasqual i sí que besaven este cristalet que se veia, sí, i interpretàvem que era el cráneo, el cap, l'os del cap, no?
Sí, sí.
I allò se'ns ha borrat de la memòria, perquè ens han transformat Sant Pasqual de tal manera que està irreconeixible. Vamos, jo no... Me costa molt reconèixer allò en lo que jo, en la meva infància.
Clar, l'obra de John Spott, la intenció és fer una restauració de la veneració al cos incorrupte, que és la gran relíquia, i és el cos, ahí disposat, conforme estava en el sepulcre antic, Xurriguerès. I ahí estan, segellades allà dins. Bé, tota aquesta restauració, que és l'actual sepulcre, doncs ja sabeu que s'inaugura el 17 de maig, com no, de 1992, en motiu del quart centenari de la mort del sant. Ahir s'inaugura esta nova capella reial que va esculpir l'artista local Vicent Llorenç Poll, local i conegut arreu del món. I per cert, jo estava d'acòlit en aquella missa. Jo era un xiquet menut i recorde que vaig estar. Jo vaig estar en aquell moment, perquè ja saps que jo en aquell temps feia d'escolanet i tot això. I la recorde totalment, esa missa. Sí, sí, estava per allí.
No, és un fet històric, és dir, és algo que tu si pots contar, i jo em pregunte, Santi, acabaran fent relíquies teues? De tantes coses que has viscut?
Teues i meues, no? A veure si les fan i es repartissen també. Però bueno, com estarem morts, no...
Però no, dona't compte la quantitat de coses que has viscut, i si aquestes coses no se conten i no se transmitissen, la gent no se recorda, no sap el que estava passant en aquell moment. Dona't compte que ens transformen un temple de lo que sempre havíem viscut i el que sempre havíem venerat, ens transformen totalment. I jo, per exemple... ara quan vaig a Sant Pasqual, on més m'agrada estar és Baix, que és el puesto que més però me fa sentir dels meus arrels. No sé si...
El Pouet, claro. El Pouet també té esa tradició miraculosa, que no ha de deixar de donar aigua mai. Però bueno, les relíquies és que és això, en esta tradició tenen ese contacte que encara es manté avui en dia. Qui va a pels cordonets, dona la voluntat, després passa el cordonet per damunt del sepulcre del
que
sant.
Que se suposa que està...
Aquesta tradició encara es manté així, del contacte, la relíquia per contacte.
Les relíquies estan dins de lo que és esta...
En una caixa, sí, segellada. Per cert, l'altre dia, saps què vas trobar a internet, a eBay? Les relíquies, unes relíquies del sant, vull dir, perquè imagina't fins a on ha arribat.
És dir, ara tu m'estàs dient que jo puc comprar per eBay una relíquia de Sant Pasqual?
Busca en eBay relíquies de Sant Pasqual i veuràs, crec que valen uns 400-500 euros i estan en venda. Jo no sé fins a quin punt s'autentifiquen totes aquestes coses, he vist ahí que tenen el segell, que t'envien la foto, però per eBay, a hores d'ara... I després te passaré la foto, es poden comprar relíquies del nostre patró.
Però anem a veure, per exemple, una relíquia també pot ser algo que ha tocat, que ha gastat el sant, no?
Ara, l'hàbit, per exemple.
Per exemple, té que ser algo que estigui en contacte, no?
En contacte directe, clar.
Però en eBay lo que, a veure, lo que podem trobar a lo millor és una caixeta en algo dins, en una, no sé, en un trosset d'os, per exemple.
Mirar, jo crec que té pinta que és un trosset d'os.
Increïble.
Que te pinta que és un trosset d'os.
És el sant, este sant és vamos, no només és incorrupte, sinó que serà el sant i que no acabarà mai de acabar el cos en relíquies, no? És que és increïble.
Sí, però bé, suposa que també dona compte, perquè imagina que no tots els sants estan igual descampats. És proporcional a la devoció que n'hi ha per i ser sant. Bueno, Santa Teresa també, el pitjor que Sant Pasqual, però jo crec que la devoció que n'hi ha per el nostre patró arreu del món, per aquesta associació en l'Eucaristia, que és molt important en la tradició catòlica, és importantíssima. I nosaltres, bé, com has dit, com celebrem les victòries del nostre equip, estava jo pensant també en altres coses, els colpets.
Claro, això és molt interessant.
En els gotxos, con tus golpes admirables, celas de Dios los honores, de herejes y pecadores, conviertes innumerables, anuncias cosas notables, causas ya horror, ya contento. Me quedé en això de anuncias cosas notables. Jo no sé si ha pegat algun colp abans, però segur que sí. Però és que ara ja no tenim l'oïda tan fina per escoltar aquestes coses tan
espirituals. Però sí, s'ha parlat moltes voltes que antes de fets històrics Sant Pasqual pegava colps.
I abans de pujar a primera, les primeres vegades el Vila-real, pues... jo vaig sentir que havia passat això. Que estan els gotxos, vull dir, logremos por ti Pasqual los frutos del sacramento, etcétera, etcétera, vull dir. Pues tu imán, vida y sustento, fue el pan vivo celestial, logremos por ti, Pascual, los frutos del sacramento. Es que els gotxos són una preciositat, això és literatura popular, com el que diem de la religiositat popular. Els gotxos també...
Jo el que més celebre de Sant Pasqual és lo que dius tu, lo celebrat que està arreu de tot el món, i això haurà sigut quizás per aquelles relíquies que han anat escampant. Per lo tant, no sé si tindríem que dir que ha sigut saquejat i estar disgustats per lo millor saquejat que ha estat, sinó, pues bueno, bé, contents.
Bueno, saquejat o no és un fet, vull dir, l'han trossejat i l'han repartit, això és així. No sé si la gent era molt conscient, però sí, i com dic, jo he vist moltíssimes relíquies de Sant Pasqual per ahir.
Sí, però ja les de Vall, això ens ha quedat
la
gravat.
La d'Ibell m'ha arribat, sí.
Santi, moltes gràcies per haver-nos explicat el que és la història del patró de Vila-real. I, bueno, què hem de dir? Pues que com cada setmana ens has fet dependre, pues bueno, és impagable tot el que ens ensenyes.
Gràcies a vosaltres i visca Sant Pasqual i visca el nostre equip de futbol.
Pues ahí queda. Siempre se abre una ventana, hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama, al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas, si bien no se oscura no pida calor. Lloverá y lloveré.
suerte, toda esperanza de vida. Que se le pase el arroz, como a ti y a mí se nos pasa algún día. Y no creas tú que no, que ya no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré.
Estás a la 92.2 FM.
Des de Fundació Caixa Rural Vila-real donem l'enhorabona al Vila-real Club de Futbol pel seu passe a la final. Tots junts ho aconseguirem. Tots junts fem poble. Endavant, Vila-real!
Serteca, tienda especializada con todo tipo de materiales para poner la piscina a punto y disfrutar de un buen baño. Productos químicos para el tratamiento del agua, material de limpieza, limpiafondos automáticos, sistemas de cloración salina, recambios. Todos nuestros productos son Astral Pool. Construimos piscinas y realizamos cualquier tipo de reforma o rehabilitación de la misma. Cuando piensen piscinas, piensen Serteca. Especialistas en piscinas. Serteca, oficial partner de la marca Astral Pool para la provincia de Castellón.
Nueva promoción de viviendas en Vila-real. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Vila-real, avenida Castellón número 1, Vila-real.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
I ara tenim en nosaltres a Javier Serralboll, és regidor d'Esports de l'Ajuntament de Vila-real. Molt bon dia.
Bon dia, Susana. Molt bon dia.
Molt bon dia. Veuran, vostès no el veuen, però porta una bufanda del Vila-real posada. I
la,
com jo sé...
La de fa 15 anys.
Ei, però a més, jo sé vostè on ve. Vostè ve de casar a una parella. Uh-huh. I portava la bufanda?
No, tenia que estar a cada lloc. Portava la mascareta institucional de l'Ajuntament i se lleva i després se fica la mascareta del Vila-real i tal. Tenim...
Jo li diria això perquè...
Tenim que separar les coses perquè si no, no...
Bé, jo li diria això perquè, veurà...
Però sí, tinc que dir una cosa. Sí que la portava això en Castelló, que ara va fer una presentació en la Diputació de la Guerra Ciclista.
I està que està d'este matí.
Sí, està per Castelló a la plaça de les Aules en la bufanda del Vila-real i en la mascareta del Vila-real no passa res i a més agrair a Tània que també s'ha fet una foto en la bufanda i en tot.
I Tània que és l'alcaldessa de Valldoxó.
Sí, sí. Molt esportista també i a part de practicant de molts esports, el futbol femení també, pues, també molt contenta de lo que ha passat en el Vila-real.
Han estat junts perquè sabem que està la volta ciclista femení. Que...
No, la de la setmana que ve, la gran
premi Vila-real. Ah, havia estat per la de la setmana que ve.
Sí, ¿vale? La del diumenge que ve, d'este no, l'altre, el dia 16, que per matí serà del CEM a les 9 del matí i arribarà a la 1:30 al CEM i també pues, de un gran groguet que és organitzador com Pasqual Falcó Saleta.
I tant que sí. Però jo este matí quan, bueno, este matí, esta matinada així hem estat, vostè sap que en esta casa i vostè ha dit, va estar participant fins a les 5 del matí en esta casa també. En la primera persona que me venia al cap per això li dic que jo és que crec que se l'ha llevat per obligació quan estava casant esta parella, perquè vostè avui està content, orgullós i a més és el regidor d'esports d'esta població.
Pues un orgull, no? L'altre dia, Diego Vila, el meu company de l'Ajuntament, no, me comentava, diu, ostres, Javi, José com a alcalde i tu com a regidor d'esports teniu una oportunitat d'enguany de fer un poc d'història també junt en tots, no? I, bueno, igual que tots els regidors d'esports que han passat antes o tots els alcaldies. Jo crec que és un tronc de la ciutat de Vila-real, de Fernando Ros, per supost, que fa 24 anys va apostar per ací i li ha donat un impuls més gran, però també de la història, no?, d'aixòs anys que estem prou del centenari, del nostre club. El 2023 farem 100 anys i jo crec que arribar a aquest centenari en un títol serà algo molt important, no? En humilitat, com han dit sempre, en tranquil·litat, en arribar a la final en condicions, que crec que tenim un 50%, no, cadascú, però sobretot també pensant en tota la gent que ha estat en tercera divisió, en segona divisió. Per parlar-te d'algo personal, no? Mon pare va faltar l'any 99, era un soci de tota la vida, me portava a mi el futbol de xicotè, jo tinc una foto en Forment, que per la gent futbolera sap qui és, vestit de curt, i d'en tercera divisió, en totes les categories, anar als jocs i en jocs en camps de terra, no? Estos cespes que n'hi ha, estos xespa que n'hi ha ara, que pareix una alfombra, no? I tota aquesta gent que d'això, que potser s'ha perdut estos 20 anys, no?, de glòria del Villarreal, pues també pensen en aquesta gent, no?, perquè formen part de la història. Jo crec que el club ahir també ha fet molt bé en aquesta plaça que van fer junt amb l'Ajuntament del Plaça Pasqual Font de Mora, i crec que al final és una suma de lo que és el sentiment de groguet, no? Pues una ciutat com Vila-real, a nit pues, vau entrevistar també en directe Javi Mata i estava així també en la ràdio a l'alcalde de Vila-real pues, abans de que foren la tertúlia, i s'acabant agrair també que me vau deixar participar en la tertúlia de nit, vam estar ahí dos horetes de tertúlia per expressar el que sentíem, no? I sobretot també en tota la gent que ha fet possible això, no? I els jugadors i tot el que n'hi ha ara. Sentir a Pau Torres ahir, pues, tot me va emocionar, no?
Claro.
El xiquet del
poble.
El xiquet, no?, que arriba ahí, que té un futur impressionant i que parlava en aquest sentiment, jo crec que m'ho representava un poc a tot, no? I jo vaig dir a la tertúlia, és que li van fer un homenatge a la penya Celtic, que era fer un panel, no?, i fer un reconeixement, i un xiquet va entrevistar Mònica Benavent allí, i un xiquet va donar-li un mocaoret per les llàgrimes que li caien només vores allí, no? I aquests sentiments, jo crec que és el que el futbol, és el que és el futbol també, perquè a vegades parlem molt de superlligues i coses estranyes, i això és el sentiment del futbol, no? I tenim la sort de tindre-ho així en la ciutat.
Va estar la població, la ciutat, molt continguda i molt respectuosa, perquè imagines el que és estar on estava manit i no poder eixir a abraçar-se la gent.
Sí, nosaltres, evidentment, en totes les mesures de seguretat que n'hi ha ara i el toque de quedar a les 10, pues podia haver gent que la gent, no? Hem vist imatges de la plaça del Duomo de Milán, de gom a gom, celebrant la Lliga a l'Scudetto de l'Inter, i ahir vam veure que la gent, bueno, jo quan la primera part del partit la vam veure els amics en el bar d'UGT, que a vegades anem a veure, ho dic aixina, perquè la gent ve allà a vegades al futbol, vam allí quan podem, la primera part, pues, a les 10 ja estàvem en casa, i quan va acabar vam eixir als balcons amb la mateixa sensació de quan estàvem confinats del tot, que eixíem a aplaudir als sanitaris.
I tant.
Pues la mateixa gent que eixia a aplaudir als sanitaris, els meus veïns de davant de la placeta l'Àngel, els que estan allí en la plaça La Glorieta, no? Allí miràvem-nos tots les cares com dient, això és una alegria, no?
És històric. Ficant
els himnos perquè sonaren, però respectant tot i sense eixir al carrer a fer res, no? La plaça Major pues, estava buida, vosaltres que la gent que estava així en la ràdio veuríem que només esteu vosaltres.
Sí, a més era curiós perquè sentien el retorn de la ràdio sentinatge a Javi Mata, retransmitint-lo el partit. O sigui, si obrim les finestres, que les tenim obertes, però el problema pandèmic que tenim en aquest moment, i sentien esta retransmissió.
Javi se va emocionar molt
en aquell moment,
el final del partit.
Clar, en aquell moment, entonces, quan ens donem compte de lo que ens han cuidat a esta ràdio per poder seguir així. És a dir, Javier, tu saps perfectament que així no n'hi ha límit a l'hora de cobrir el que és que ocorris dins d'esta població. No, ahir és on te dones compte el recolzament de l'Ajuntament quan per lo que fa en quan ajudar als mitjans de comunicació que cobrissin les coses. Per la gent que no ho entenga.
Sí, bueno, sempre la crítica fàcil sempre és ixa, no? Que si el pressupost n'hi ha més o menys pa publicitat o no dels mitjos, jo crec que...
Però no és publicitat.
No, la publicitat no, és donar a conèixer el que passa en el poble.
Exacte.
¿Vale? Perquè si n'hi ha moltes coses que així venen gent d'associacions, de molts àmbits, ve tota la no? Nosaltres, pues, en aquest temps que estem de pandèmia, també hem demostrat que han parlat en tots, sis partits que som a l'Ajuntament.
Han parlat tots, eh?
Sí.
Perquè és cert que així parlen tots.
Claro, i entonces, això ho diem, i després és promocionar la ciutat. I bueno, i lo de nit, pues, és una promoció enorme, no?
La gent eixia
del nostre Villarreal.
Exacte, de treballar, o sigui, s'apartaven un momentet per a poder entrar en directe. Bueno, ens estaven sentint de totes les parts del món.
Sí, sí, ara el que té internet també, no? Que a vegades internet és bona o roïn, pues, hi ha aquestes coses és bona perquè te pots sentir algun veí de Villarreal o algun aficionat de Villarreal que no ha viscut mai així, però n'hi ha sentiment groguet, no? Nosaltres tenim ja penyes en moltes parts del món, no?
Sí, sí,
i
aquesta
gent te pot sentir també per internet i seguir un programa que jo crec que va ser un esforç de la ràdio també, no? Hasta la matinada, no?
No, exacte, no n'hi havia...
La matinada i jo, però crec que tocava, no? I teniu la sordissa, que pues, tindreu un sistema de ràdio que podeu allargar tot el que podeu, quan passa
excepcional. Això és el que ens passa un poc a la població. L'alcalde, José Benlloc, diu que ell, el primer que és alcalde de Villarreal i després del Partit Socialista. Pues així nosaltres som comunicadors i no perteneixem a ninguna cadena. És dir, això és el que és poder tindre la sort de que en un moment donat ens ajuntem tots i som tots una pinya.
Però per això Villarreal sempre, creix. No? Que Villarreal és primer. Això és el lema de sempre que nosaltres tenim. No? I el que hem portat endavant, jo crec que així és unió. I crec que l'èxit també del Villarreal de futbol és la unió que n'hi ha, no? En l'afició i en tot el món. Així no tenim gent que se pegue ningú, no tenim conflictes. Jo ho he comentat moltes voltes, no? Saps que també estic en la penya Celtic, però també tinc contacte amb les altres penyes. I he estat 6 anys de regidor de policia. He vist pues que poden haver conflictes i estàs en contacte amb policies d'altres llocs, no? I Ramon Martí, que és l'intendent, que és el que porta el tema, sempre ho diu, és que, claro, així podem donar lliçons de fer les coses bé, perquè la nostra afició la volen en molta gent, no? I jo crec que aquest caràcter també és el que impregna Villarreal. Ara serà un moment important per veure-ho, no? Ara estem, jo me pareix que no sé si ho vaig dir en la tertúlia o on, no? Ara, a més, és que coincidís el Brexit s'anís a Anglaterra.
Sí.
¿Vale? Anglaterra.
Sí, sí.
I ara estem, estrès del Brexit, que és Anglaterra, i el resto d'Europa, ara ens hem d'apoyar a nosaltres, no? I estem
I
representant al resto d'Europa en una Lliga Premier, no? Que és molt forta i que hem pogut eliminar a un equip com l'Arsenal, no? Jo crec que la gesta, ara a lo millor ens donem compte, però d'ací uns anys veurem lo important que és, no?
Des d'este matí estan preguntant-me, sabien que vostè venia avui al programa, si des de la població, o sigui, des d'Ajuntament se... organitzar algo per a recibir als jugadors.
A veure, estem ara per aquest esdeveniment estem encara, a part de la pandèmia, també estem que els jugadors el diumenge tenen un partit, no? Un partit important. Perquè...
Però si avui se farà algo en especial?
Demà... No n'hi ha res previst especial, estem en contacte amb el club, si n'haguera ho anunciaríem, ¿vale? Però el que te puc dir ara és que no
n'hi ha... A la fecha d'ar, no aleshores d'ara no hi ha res.
Però també entenguem que ara el que hem fet és passar a una semifinal, no? Queda el partit de final. Però tenim encara 4 partits de Lliga molt importants, perquè podem guanyar la final i ens tornarem directament a Champions, però també tenim que fer uns partits bons per a poder, si no, ser el quin o el ses que tenen accés a l'Europa League si falla la final.
I sobretot
crec que en això el club crec que ho té clar. Entonces, crec que ara no són els moments de fer moltes coses. L'Ajuntament, evidentment, l'alcalde en primera persona, en Fernando, ja pues, havíem parlat d'algo, però, claro, hasta que no passara lo d'ahir, pues, no podíem fer, pensant també de cara a la final i en fer coses conjuntament. I en això anem a treballar en el club per a poder organitzar. Ja li dic, jo crec que ara no, tampoc és el moment de fer algo més perquè els jugadors tampoc podran. Els jugadors ara tenen que concentrar-se en el partit del diumenge i en tirar endavant un... Crec que la Lliga, no?, en este cas.
Pues va ser... per això serveixen, per exemple, a Ràdio Villarreal, perquè a nit molta gent se va desahogar. En aquestes, hasta les 5 del matí que van estar, va ser un... Perquè, clar, això és una alegria continguda. La gent no s'està acabant d'expressar com vol.
Ja, està clar que les restriccions això pilla d'una altra manera i haguera estat a la plaça de Gomagom com el dia del Compostela o com han tingut el subcampionat o com han tingut les altres semifinals que van tenir de Champions, reverint l'equip. Crec que l'altre dia se va fer també un bon recolzament per part de les penyes i de tot el món hasta l'estadi per arribar en el partit d'anada, en la despedida que se va fer també l'altre dia quan se n'anava a Londres. I, bueno, jo crec que tenim que comportar-nos així. També és un exemple pel món, eh? Jo ahir he vist per tots els jocs que també han alabat el seny, no?, de la nostra ciutat, d'una ciutat que vol també estar en el món i de la qual el Villarreal és el millor ambassador.
No, ja ha estat. És dir,
però fer-ho en contenció. Esperem que en la final també pues, poder gaudir més. Quan sapiem alguna cosa més de totes les coses que van haver en la final o per la final o després de la final, pues ja ho anirem dient.
O sigui, que de moment no hi ha res, a les hores d'ara, no vol dir res, no. Però que de moment no hi ha res. Ha parlat el president del club de futbol Villarreal i ha dit que hi ha unes 2.000 entrades que volen lluitar a que n'hagin més, perquè ell diu que voldria que n'hi hagueren 7.000 entrades. Clar, la situació és difícil.
Sí, perquè tenim que tenir en compte la situació també en Polònia i les normes d'allí, no? Entonces, es veu que van ficar un límit del 25% i van dar un límit de 9.000 i algo entrades, que és lo que suposa que se lluitarà per pujar això. També la UEFA se reserva unes entrades, però al final queden 2.000 per a cada club. Avui, esta setmana mateixa, també la UEFA ha ficat a la venda directament entrades per a la gent. La problemàtica d'això quina és? Pues que no és una normalitat. Entonces també les condicions per anar i tot pues, també són complicades i n'hi ha que fer-ho bé.
Pues li explique. El president dia que valdrà 500 euros el viatge, que se farà una reserva de 50 euros i què primarà? Bueno, pues que siga abonat, que en la temporada no esta, sinó en la passada, la quantitat de gent que ha assistit, jo suposo que vostè estarà dels primers perquè haurà anat totes les vegades que haurà jugat. I que això primarà serà abonat l'assistència d'esta jornada, no de la passada, i també l'antigüetat de l'abonat.
Sí, això és una qüestió que el club és el que té que valorar i fer-lo, i l'Ajuntament...
Quin número de carnet té vostè?
Pues no, serà el número. No li puc dir, perquè enguany no hem anat i, bueno, i també coincidís una cosa, que també tenim institucionalment, també ara estem en un lloc diferent de quan estàvem sempre, no?
Per
la nostra situació com a regidor d'esports.
Sí, ahí sí que és veritat que no podem valorar-lo. I després que s'apuntarà un, però que podran anar dos. Se podrà fer una prescripció ingressant 50 euros per a reservar la entrada i se farà fer des d'avui mateixa hasta el dia 12 de maig a les 11:30 de la nit.
Sí, suposo que després, depenent de les peticions, se complint les condicions, que és la que el club ficarà, pues se farà un sorteig. Sí, n'hi ha overbooking, no? N'hi ha més gent.
Que segur que n'hi haurà.
Se farà un sorteig i entonces pues, la gent tindrà l'oportunitat d'anar al sorteig. Evidentment, la situació no és la normal. Jo crec que si no hagués estat aquesta situació, que a més el viatge normalment és no pots anar tant per ahir, altres viatges que han gaudit, jo què sé. Jo crec que el Villarreal també ha servit durant aquest temps per a que molta gent que no hi sia de la ciutat, no? I és aixina.
Conec el món, no?
No, és veritat. Ens que hi ha, gent, hi ha gent que vas començar a viatjar molt quan el Villarreal va anar per Europa, ja m'anava a molts llocs, no? Glasgow, emblemàtic per el Celtic, però també vam anar al Rangers de Nice fa 15 anys abans de... és que van ser els octaus de finals, abans de l'Inter, va anar després a Milà, molta gent, en el Duomo d'allí, tot ple de gent de Villarreal, no?
Això
feia perquè podies anar en un dia o dos dies i gaudir també de la ciutat, i això també feia que les famílies poguessin anar. Ara serà un poc més complicat això perquè serà arribar i per les restriccions serà anar al partit, tornar i no poder eixir de l'hotel si hi ha algú que vagi per un altre counter que vagi a l'hotel tampoc podrà eixir perquè també a millor pot ser que n'hi hagi quarantena. O sigui, la imaginació que tenim d'altres viatges no va ser ixe, però evidentment les ganes de viure una final va fer que molta gent vagi, encara que siga només estar una hora allí i tornar-se'n, n'hi ha molta gent que anirà.
Entonces, pues els afortunats ho sabran el dia 13, el dimarts 13 sabran els afortunats que aniran i hauran d'acabar de fer l'ingrés, hasta 500 euros, per a confirmar l'entrada. Els que s'hagin vacunat ja ens tiran la PCR, però els que no s'han vacunat, a part d'aixòs diners, tindran que fer-se una PCR. És a dir, el club diu que habilitarà un espai per a, si volen anar, els que habitualment es fan les PCRs als jugadors i demés, els laboratoris que treballen per a ells, però els que no hauran de fer-se una PCR que està al voltant d'uns 90 euros.
Bueno, pues así entonces veurem les condicions també, no? Que a lo millor en 15 dies també pot variar en el mateix estadi o en la mateixa ciutat. És un any complicat, no? Podem guanyar l'Europa League en un any que no hem pogut veure la gent en el camp, no?
Al final sempre busquem el fer possible viure-ho tot, és a dir, ja, o sigui, a nit tornaven i avui ja mos posen a disposició de que puguem anar a veure aquesta final. És a dir, que la població, Javier, la ciutat es mou molt ràpid.
Sí, està una ciutat dinàmica i a més amb ganes de viure esdeveniments. Saps que estem obrint coses, igual que tu m'has dit que este matí també estan la volta ciclista i altres coses d'esports que estem obrint ja, no, i fent. Al final s'ha de recuperar la normalitat. Evidentment, quan vinguin les vacunes que tenen que vindre quan abans, i així anar a poder recuperar i l'any que ve començar una campanya normalitzada, no? I que puguem gaudir de l'equip. Si guanya, que esperem que guanyi en Champions, que també pues, podrem anar recuperant. Evidentment, les ganes són moltes i arribar a una final no s'arriba. Bueno, a nosaltres ens va costar 97 anys.
De tot el temps que estàveu veient, que estava veient el partit, quin és el moment en el que ja no pot més?
Bueno, al final, l'explosió del final és molt important, no? Sí que és veritat que jo en el partit vaig anar agarrant confiança, no? Teníem patiment perquè no estava, en este cas, Capoue i Foyt, que havien sigut molt bons, i Coquelin a vegades no havia fet uns partits del tot bons, però ahir és que vaig ser el partit, jo crec que la il·lusió de tindre. Ahir jo crec que parlant de futbol, Emery li va, crec que tàcticament i tot, de l'Arsenal li va fer, jo crec que un tratge en aquest sentit, i van contindre. Claro, el perill quin era? Que en un gol mos quedaven fora.
Clar.
Entonces, per això l'expressió del final, no? Perquè és que si l'últim minut o faltant dos minuts una cosa, un córner, qualsevol falta, qualsevol cosa t'entra, o un penalti com el de l'altre dia que mos van pitar que no era en el primer partit, te passa, pues la decepció hauria sigut molt gran, no? I jo crec que però no és dels partits que més nerviós ha vist. Estava nerviós, però estava molt confiat en l'equip, no? El vaig veure des d'un principi i sirve al partit. Perquè n'hi ha vegades que veus la segona part de l'altre dia, per exemple, en el partit d'anada, pues mos van recular un poquet i pues mos van fer-ho malament perquè no era, però van veure que l'equip se'n va anar darrere. I ahir es vaig veure bé. Entonces, bueno, l'explosió, no? No sé quants de coses tinc gravades així de
memes
de...
i tot
no, meues de els grups estos que som amics, no? D'això, ficar l'himne del Villarreal en la tele a tope i en la televisió i ficar-me jo a cantar-lo i xir al balcó, com te digues. Jo crec que va ser una expressió molt... molt...
Sí, jo li diria lo dels memes perquè hi ha un moment en el que clar, la pilota pega al pal i ahir dient que Sant Pasqual en el Gallato l'havia parat, inclús i n'hi ha un moment, jo veig una imatge on hi ha algú, bueno, que això és un meme arremangant lo de la porteria, la red de la porteria, a veure si era de veres que estava allí Sant Pasqual.
Sí, no? Perquè, claro, van fer un gran partit nosaltres, però si se no pega el poste i entra dins, per tant, doncs, claro, el meme és que pues, suposo que també el Sant haurà ajudat, no? Per a que,
en este per sentit, que, sí, vostè sí. És dels que pensa allò de que tot el món estava pregant-li en aquell moment a Sant Pasqual?
Sí, jo crec que ahir els resos van anar a Sant Pasqual, a la Verge de la Mare de Gràcia, i jo crec que a tot el seu, no? I en aquesta unió que tenim, l'altre dia, per exemple, que van fer l'entrega dels medalles d'or, no? I el Rosari Puríssima, conjuntament, que també s'ha parlat d'unitat, no? Perquè a vegades també diem, així n'hi ha bandos o no? Hasta ahí.
Hasta ahí, arribem.
Estem tots units, no? El futbol unit molt i ara estan tots units també en tot. El sindicat de res que també s'ho va mereixer i sa medalla, no? I jo crec que el himno, no? És que l'himno mos dona pa molt. Jo crec que ahir Toni Pitar, quan el va fer d'això, va acertar,
pensava,
no?
Pensava.
La il·lusió de tot el poble industrial llaurador. I sa il·lusió en tot un poble, que entonces era per pujar a primera, jo crec que se manté. I com veiem, jo crec que és que han viscut molt el Villarreal, doncs encara mos alegra més, i veiem que això mos feia falta perquè vinguin encara coses millors.
Clar, vostè avui se'n va a Castelló, a la ciutat veïna, i quan entra és el protagonista. Sí.
Bueno, no ha anat a fer el protagonisme, han tingut que la carrera, ha vingut en nosaltres Pasqual Falcó Saleta i Carles també per a la
presentació. Clar, però jo me referís que, lògic, anaven a un acte institucional, que era lògic, però tot el món el mirava perquè era el protagonista, és dir, és que el que nit va passar és històric i, per tant...
Jo crec que la província té que estar molt contenta, no? I bueno, pues poder estar en la plaça de les Aules, en la insígnia, en la bufanda del Villarreal, pues també és bonic i crec que ningú per això se té que viure, no? Jo crec que l'aposta també provincial del Villarreal és molt important i ve molta gent també de Castelló a veure el Villarreal, club de futbol, i crec que això té que ser així. No, així no n'hi ha protagonistes, així els protagonistes són els jugadors.
Me referia perquè vostè era, d'alguna manera, la representació de la ciutat, del club, que estava allí com a una persona que té un càrrec en Villarreal, el regidor d'esports, no ho oblidem, i lògicament significava una victòria històrica. La gent estava veient lo que s'havia viscut la nit d'abans.
Sí, sí. I, bueno, jo crec que és una alegria per a tots i vas en alegria, no? Vas en alegria pel carrer i a tots els que veus...
Quina és la frase que més has sentit?
Pues, que ho han lograt, que...
Sí.
Que ja estem ahí, ja estem en la final.
Que ja estem ahí.
Ja estem ahí.
Que a la tercera va la vençuda.
Lo que és nuestro momento, que va ser un hashtag molt xulo que ha fet el club i les penyes, jo crec que s'ha complit, no? El nuestro momento. Ara, com dia algun jugador ahir, no? N'hi ha que anar a la final en tot això de... en humilitat, però en ganes de guanyar-la com som nosaltres. I jo, bueno, ara estic molt confiat. però bueno, si en tots els copanets.
Claro, el que diuen és que en qui anem a jugar de ben segur...
Anem a jugar contra un grandíssim equip, com el Manchester United, en un pressupost infinito, és un d'estos dels sis de les superlligues estes que cotixen en bolsa, que és el club, que té més màrqueting, que més ven, no, en el món, i el market, el merchandising del Manchester en Àsia és espectacular, i ahí estem nosaltres. Per això és tan important el que passa és que com
este equip està tan ben menut, el fet de que el Villarreal Club de Futbol jugui contra d'ell es farà que encara ens posicionen més.
Sí, però nosaltres no és la primera que juguem contra d'ells, eh?
Les dues vegades que hem jugat en ells, què ha passat?
Hem empatat a zero.
I ara què necessitem?
Ara necessitem guanyar. Entonces, o guanyem o anem a la pròrroga i guanyem els penals. La gent de Villarreal, al final, passe com passe, encara que siga el Gerard que li peguen el cul per a parlar clar, el que necessitem és guanyar, no? I, però anem conviats. I li dic, el Manchester, quan estava Cristiano Ronaldo en el Manchester, pues feia, era quan van jugar contra ells, no? I vam empatar a zero, no? Molt confiats de que si entonces ho van poder fer, jo crec que ara pues, encara tenim més millor equips. No millor, aquells jugadors tenien més nom. Però aquest equip jo crec que té una consistència i té molts jugadors que juguen a vegades i és un altre i també complís. Crec que s'ha fet una gran plantilla en gent de la cantera, molta gent d'ací, i en gent que ha vingut de fora i que també ens dona molts ànims.
Una porra, per al... i ja agarrem la primera, Javier Serralbo. La primera porra. Com quedarem?
Ai, a hores d'ara.
Sí, vale? Sí.
No sé si la canviaré, però a hores d'ara la mantindré. Jo crec que 2-1 guanyarem.
La primera, la de Javier Serralbo, d'esta casa, i anirem hasta que juguem anant sumant gent a la porra. Javier Serralbo, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Villarreal, moltes gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres, Ani, per donar-me l'oportunitat d'entrar en una tertúlia en l'agenda sí, i també gràcies a la Ràdio Villarreal, no, que sempre ha estat ahí, jo crec que l'essència. Bueno, ara entes a Javi, no, que Ani estava emocionadíssim. No van poder anar tots, i per lo menos va ser la nostra representació també en altres periodistes que es van veure fer-se fotos per el camp i en una tertúlia que també van tindre, no? Pues jo crec que han fet un seguiment prou bo de lo que ha sigut este passe a la final.
Un abraç molt fort.
Un abraç a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Des de Fundació Caixa Rural Villarreal donem l'enhorabona al Villarreal Club de Futbol pel seu passe a la final. Tots junts ho aconseguirem. Tots junts fem poble. Endavant, Villarreal!
En Grúas Tomàs estem molt orgullosos del nostre equip, el Villarreal Club de Futbol, i de la seva afició exemplar. Davant de nosaltres, un desafí total. Ajustar els comptes amb l'Arsenal i arribar a la final de l'Europa League. I és que no hi ha res igual com ser del Villarreal. Fes-me cas, t'ho diu Grúas Tomàs.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica de confianza en Villarreal. Somos especialistas en ortodoncia invisible, implantes y estética dental. Diseñamos tu sonrisa y financiamos tu tratamiento. También trabajamos con compañías de seguro. Visítanos en la calle Pérez Gil de Villarreal. Conócenos en nuestra web clinicayopisdiaz.com o llamando al 964-529048 y pide cita. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad.
Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Restaurante Bar Madrigal, acompañando siempre al Villarreal Club de Fútbol. Ahora más que nunca, disfruta de nuestros almuerzos, comidas y cenas. También puedes degustar nuestras más de 30 tapas en nuestra terraza, delante del Estadio de la Cerámica. Reserva ya tu mesa al 628-089065. Restaurante Bar Madrigal, siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Porque te vendes porque te sobras, te pierdes porque hay camino, te digo, hay otras cosas, te sales porque te quieres, tu mente en forma.
Y ahora sí, arribem a les dos. I ara qui ve? Pues el protagonista de Anit, el que va estar allí, el que va estar narrant-nos i va estar vivint cada segon d'eixe partit. I a mi què me queda? Donar-les les gràcies, perquè cada vegada són més els que senten esta ràdio, cada vegada seguissin més gent, i jo no me cansaré de dir, m'acabarà fent mal la boca dient gràcies, gràcies, gràcies. No se'n vagin, se queden el nostre company Javi Mata i en nosaltres, en protagonistes, se retroben dilluns a les 12 del migdia.
Te rezas porque confías, te sientes que ya tenías, te vives alto voltaje, te traje buenas noticias.